Cadena SER, número 1 en esport.
Ràdio Móra d'Ebre.
Dins l'estadi, amb Eduard Pino.
Bona nit i benvinguts a l'edició número 144 de Dins l'estadi. De seguida fem un repàs a tots els partits que s'han disputat a casa nostra, amb la veu dels protagonistes i us expliquem també tot el que ha passat. A més, aquesta setmana hem tingut a l'Andreu Grup per Brighton. D'aquí una estona el truquem per a que ens expliqui com ha anat aquesta experiència única. I avui a l'apartat de futbolistes ebrencs al món parlarem amb Edu Albacar, que ens explicarà més detalls de la polèmica del partit entre l'Elx i el Real Madrid d'aquesta setmana. També farem un repàs a la jornada poliesportiva i atenció, avui sortegem paella dins l'estadi. Avui ens acompanya el nostre programa Rafael Castellví, entrenador de l'Olímpic de Móra d'Ebre. Genís, Judit, sumari i arrenquem.
A la tercera divisió, l'Ascó aconsegueix la quarta victòria consecutiva local en superar el Sant Boià per 2-0 gràcies als gols del Mengol i Piju.
A la segona catalana, el Gandesa va sumar un empat sense gols en el derbi ebrenc al camp del Jesús Catalonia.
A la tercera catalana, victòries de l'Olímpic contra el Sant Jaume i del Batea contra el Remolins Vitembé i derrota del Móra la Nova a casa en la visita de l'Horta. En el derbi terralti entre Vilalba i Corbera, de nou els corberans s'emporten els 3 punts.
A la quarta catalana, derrotes del Bot a casa contra el Catalonia i del Ginestar en el desplaçament a la Galera. D'altra banda, victòria del Benissanet en el derbi contra l'Arnes.
A més, no us perdeu l'espai dedicat als futbolistes ebrencs al món, així com la crònica poliesportiva de la setmana.
Tot aquest contingut ampliat a continuació aquí, a Dins l'Estadi.
Dins l'Estadi. Dins l'Estadi. Amb Eduard Pino. Xavi Salvador.
Xavi Salvador.
Genís Pena.
Genís Pena.
I Judit Bru. Dins l'estadi, amb Eduard Pino.
Hola, què tal? Molt bona nit. Són ara mateix les 10 i 11 minuts. Us parla Eduard Pino. Benvinguts en una nova edició de Dins l'estadi. Avui, com us dèiem al principi, programa número 144. Avui és diumenge, dia 29 de setembre. Ja saben el repàs del que ha passat als camps de futbol de casa nostra en aquesta darrera jornada. O podreu escoltar a partir d'ara mateix aquí a Dins l'estadi, on també ens acompanya com cada diumenge Judit Bru, Genís Pena, Xavi Salvador. Bona nit als tres.
Bona nit.
Recordin que ens escolten en directe a través de Ràdio Móra d'Ebre, a la cadena SER, al 87.6 de la FM. També ho poden fer per internet a www.radiomoradebre.cat. Moltíssima gent que ens escolta per aquí i també que escolta el programa en diferit pel podcast o, si no, també per les vostres emissores municipals. I que continuï sent així, eh? Vinga. Recordin avui amb la presència a Dins l'estadi de Rafael Castellví, entrenador olímpic de Móra d'Ebre. Rafael, què tal? Molt bona nit.
Hola, bona nit a tothom.
Benvingut a la ràdio. Encara no havies vingut mai, no?
No.
Això, algun dia...
Sí.
Bé, avui el Rafael... Bueno, més ben dit, demà Rafael patirà perquè s'ha d'aixecar aviat i avui farà tard aquí, eh?
Pues bueno.
Però bé, un dia és un dia, no?
Sí, home.
I si és pel club, no?
Sí.
Avui en representació.
Molt
bé. Avui en representació del club Rafael Castellví, que parlarem de l'actualitat de l'Olímpic de Móra d'Ebre. Un olímpic que ha canviat moltíssim en quant a la temporada passada i que en parlarem, òbviament, al llarg del programa. Però abans, Rafael, fidel seguidor, a més del nostre programa, ja saps que al principi has de passar pel test de dins l'estadi. Així que som-hi.
Cadena SER.
Ràdio Móra d'Ebre.
Dins l'estadi. Coneixem els nostres futbolistes al test de dins l'estadi. Al test de dins l'estadi.
I comencem amb Rafael Castellví. Cançó preferida.
Tu amigo el francés, de la reina del blackjack.
Com és cap a casa, eh?
Sí.
Bessona.
Vinga, sentim de fons, eh? Sentim de fons. Tu amigo el francès. Això. Ho escoltem per la ràdio, no? I ho veiem per la tele.
En directe.
Ho veiem per la ràdio i ho escoltem per la tele.
Molt bé, perfecte. Aquesta és la cançó preferida de Rafael Castellví. Sobrenom?
Rafa.
Un defecte?
Ui, molts. Moltíssims.
Algun?
No t'ho podria dir. Molts.
Bona virtut?
Fiquem-hi el treball. Treball.
Una mania?
Una mania. Entrar sempre en el peu esquerre al terreny de joc. Quan era jugador, clar.
I ara com a entrenador, també?
També.
Això continua, la cosa.
Sí.
Un somni esportiu?
Feu el millor possible en l'Olímpic.
Un somni no esportiu?
Que la reina del blackjack triomfi.
Que bonic. Una pel·lícula?
El expreso de medianoche.
El teu ídol futbolístic?
Uf. N'hi havia un que era de la Real Societat, que li deien... hòstia, a veure si me'n recordo. López Ufarte.
Què fas en les teves estones lliures?
Caminar, córrer, muntanya i casa.
Com et veus d'aquí 10 anys?
Ufa, ni idea. No ho sé, no ho sé. Suposo que caminant per la muntanya.
I amb quin jugador de la categoria et canviaries la samarreta si fossis jugador? En aquest cas, com a entrenador, quin és l'entrenador també que admires de la categoria? Sé que ets nou en
sí.
La vida, però...
No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Em ficaria amb l'Ambrós de Bonanova.
I quan jugaves, algun jugador que recordis que va fer bones migues?
Sí, en l'Oriol.
L'Oriol què més?
Hòstia, no me'n recordo.
En l'Oriol. Se queda sí, en l'Oriol,
eh? Qui l'hagi coneixit.
Ell ho sap, ell ho
sí,
sap.
Sí, sí, sí.
Si no estessis entrenant a l'Olímpic de Móra d'Ebre, on creus que estaries entrenant?
Segurament a cap puesto.
Un gol especial que recordis?
Meu?
Sí.
Sí. Sí. Pues un l'últim que vaig fer al camp del Jesús Catalonia, que va suposar l'ascens.
Perquè Rafael Castellví també va ser jugador. Eh?
Sí, sí, sí.
És a dir, que després també parlem una mica de la seva, del seu passat com a jugador.
Bona, molt bé.
I per acabar, quines botes utilitzaves o utilitzes?
Normalment jugava amb unes Marco. O sigui que això ja no existeix ja.
Esta marca, eh?
Sí, sí, sí.
Molt bé, doncs fins aquí el test de Dins l'Estadi, avui amb Rafael Castellví, que visita Dins l'Estadi. Però, òbviament, hem de continuar amb el programa. Després de conèixer una mica més el nostre invitat d'aquesta nit, el Rafael Castellví, arriba el moment de la pregunta de la jornada. Us ho deia al principi, avui sortegem paella al restaurant Ferran, per tant, molta atenció, volem participació i sobretot perquè podeu aconseguir esta paella. Quina és la pregunta d'avui a Dins l'Estadi?
Doncs avui preguntem si creieu que l'Olímpic pot superar la campanya de la temporada passada.
Bona pregunta. Rafael, tu què diries?
Molt difícil, molt, molt.
Però sí o no?
Bueno, ho intentarem, però o sigui, la temporada passada va ser molt bona, eh?
L'Olímpic va acabar molt bé la temporada passada. És la pregunta que es formulem avui a Dins Estadi. Creieu que l'Olímpic pot igualar la temporada anterior? Doncs a veure què en penseu. Estem esperant les vostres respostes al Facebook de Dins Estadi. La pregunta que ja està penjada, Judit.
Ja està.
Ja es pot veure?
Ja es pot veure.
Ja es pot veure. La pregunta de la jornada d'aquesta setmana a Dins Estadi. Recordin, sorteig en paella per a dos persones al restaurant Ferran. Un sorteig que realitzarem a la part final del programa. Un programa que ens espera moltíssimes coses per endavant. Ho dèiem al principi, avui parlarem amb Edu Albacar, que ens expliqui la polèmica sobre l'Elx Real Madrid, com ho va viure una mica, i alguna de les coses que encara no s'han contat. Ho podreu escoltar aquí a Dins Estadi. Parlarem amb ell a la part final. També parlarem, l'hem de trucar de seguida, a l'Andreu Guiu, després del viatge a Brighton, que ja ha tornat, va tornar ahir dissabte, i preguntarem una mica com va anar, a veure què ens diu l'Andreu Guiu d'aquí uns instants, d'aquí uns minuts també a Dins Estadi, programa molt interessant. Avui, òbviament, parlarem sobretot de l'Olímpic de Móra d'Ebre, el partit d'aquesta tarda, 5-0, maneta de l'Olímpic a un dèbil Sant Jaume d'Enveja, i avui amb Rafael Castellví, que ens visita a Dins l'Estadi. Sí que som-hi, comencem. Tercera divisió, són les 10 i 17 minuts, escolten Dins l'Estadi.
Tercera divisió. Tercera divisió. Resultats i classificació.
Bé, tercera divisió, preparada, Judit, mano a mano?
Preparada.
Vinga, jornada número 16 a la tercera divisió d'aquest grup cinquè de la tercera, com dèiem, amb el Sant Feliueng 1, Terrassa 3.
Gramenet 1, Rapitenca 1.
Vilassar de Mar 3, Masnou 0.
Rubí 3, Cornellà 1.
Escó 2, Sant Boià 0.
Poble de Mafumet 0, Castelldefels 0.
Montañesa 3, Cerdanyola del Vallès 0.
Vilafranca 4, Palamós 3.
Figueres 3, Gavà 2.
I Manlleu 1, Europa 0.
La classificació continua liderada per la Montañesa, que continua com a líder en solitari després de guanyar 3-0 a la Cerdanyola, al Cerdanyola avui al migdia. Doncs té 19 punts, Montañesa 19 punts, 6 victòries, un empat, cap derrota, 6 victòries, un empat, 0 derrotes. El situa com a líder en solitari de la tercera divisió. Segon classificat el Rubí amb 16, el Cornellà tercer amb 15 i el quart classificat és el Terrassa amb 14 punts. L'Escó ocupa la cinquena posició també amb 14 punts, per tant, continua en aquest bon inici l'Escó després de la victòria avui davant d'un Sant Boià que continua com a penúltim classificat. té opcions encara l'Ascó de situar-se altre cop en aquesta quarta posició que ocupava fa unes setmanes, després de la derrota contra el Cornellà. Sant Feliueng en té 13, 12 per a l'Europa, 12 també per al Figueres, i Irvera Rapitenga, que la trobem a la 14a posició amb 8 punts. En zona de descens, 5 per al Masnou, 3 per al Castelldefels, 2 per al Sant Boià i 2 punts també per a la Gramenet Mirant, que són els cuers de la tercera divisió i que de moment està així la cosa en aquestes 7 primeres jornades de Lliga que portem a la tercera divisió, on aquí tenim a l'Ascó i a la Rapitenca. Parlem de seguida de l'Ascó, perquè ha guanyat aquest migdia 2-0 davant del Sant Boià. També parlarem, òbviament, de la Rapitenca una mica. I això, però, abans hem de començar, com no, parlant de l'Ascó. Victòria, 2-0 davant del Sant Boià.
Futbol Club Ascó.
Bé, doncs, com us deia, l'Ascó aconsegueix la quarta victòria consecutiva com a local, després de superar per 2-0 al Sant Boià aquest migdia. Els gols d'Ermengol i Piju, en tan sols 3 minuts, han estat suficients per a superar els del Baix Llobregat, que en el segon temps han vist com l'Ascó ha pogut augmentar la renda en diverses ocasions, la renda golejadora, òbviament. El primer temps ha començat amb un joc poc vistós per als espectadors del Municipal. No ha estat fins al primer gol, quan s'ha trencat la monotonia dels primers minuts. Precisament en aquest minut, al 30, Ermengol aconseguia desnivellar el partit amb un gran llançament de falta per sobre de la tanca defensiva que acabava al fons de la xarxa, un bon llançament de falta. I tan sols 3 minuts més tard, l'Ascó anotava el segon gol del partit en una magnífica centrada d'Edu Vives, que rematava de cap Piju en el segon pal. Ja al segon temps, el Sant Boià ha buscat durant els primers minuts atansar-se a la porteria de Xiner, però la serietat defensiva de l'Ascó ha evitat qualsevol ensurt. En contrapartida, però, l'entrada al terreny de joc de Genís i Gerard Roger ha donat aire fresc a l'Ascó en atac, que ha estat en moltes ocasions molt a prop del tercer gol. Han arribat moltíssimes oportunitats per part del conjunt local. Uns minuts més tard, però, el Sant Boià es trobaria amb un important contratemps quan al minut 67 el seu porter, Planxeria, havia de ser substituït per una lesió muscular. A més, han arribat més ocasions. Al 85, Denis Koch veia com l'assistent li anul·lava un gol amb el cap per fora de joc. I ja al descompte, l'Ascó ha perdonat una nova ocasió en un penal llançat per Genís que ha aturat el porter Hugo, que ha culminat una gran actuació després de substituir el porter titular que s'havia lesionat instants abans. Finalment, doncs, com dèiem, el conjunt de Miguel Rubio ha estat molt superior al seu rival i tan sols la falta d'encert ha impedit gaudir d'algun gol més. L'equip encadena, com dèiem, la quarta victòria consecutiva com a local i buscarà sumar els 3 punts la propera setmana a Gavà per a seguir en la part de la classificació. Recordin, l'Ascó encara no ha guanyat fora de casa.
El repàs de la resta de la jornada.
I quan parlem de la resta de la jornada a la tercera divisió, hem de parlar de la Rapitenca.
Gramenet 1, Rapitenca 1. Bé, doncs la Rapitenca ha perdonat en massa ocasions a la Gramenet i no ha pogut passar de l'empat davant el CUE de la tercera divisió. Els d'Antoni Teixidor han tingut les ocasions més clares que no pas el seu rival, que s'ha apropat a la porteria de Raül majoritàriament a pilota aturada. Així, al minut 15, Ivan Montaner avançaria els mariners després d'una gran jugada combinada entre Javi Ramos i Rangel. L'empat de la Gramenet ha arribat als 36 minuts amb un remat de cap d'Eduard Soler. A la represa, les ocasions han estat per als del Montsià, com un xut de Raül Teixidor i un remat de cap de Julio. Finalment, repartiment de punts al camp del CUE i la setmana que ve la Rapitenca rebrà el Vilafranca.
Molt bé, doncs fins aquí la resta de la jornada de la tercera divisió. Rafael, segueixes la tercera, segueixes a l'Ascó?
Bueno, a l'Ascó el vaig anar a veure quan van jugar a pretemporada contra el Nàstic i me va encantar. Me va encantar moltíssim. Juguen a la pilota. La primera part, el Nàstic lo van passar per damunt, molt. Me va agradar molt. I llavors vam jugar els mills aquí contra el Triangular. I bueno, espectacular.
A córrer, no?
Espectacular. A córrer detrás d'ells com a bojos. Molt bé, molt bé.
Bé, un Ascó Nàstic que podràs veure d'aquí poc, un altre cop. En aquest cas, en Copa Catalunya.
Sí, 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 puc, i aniré a veure'l, sí, sí.
Molt bé. Ens han comentat anteriorment en altres edicions de Dins Estadi els invitats que trobaven a faltar una mica més la participació de la gent del territori en aquest equip.
Bueno, però cada un té la seva política. Suposo que ells han fet un equip per donar guerra a la categoria i han cregut convient. Suposo que a poc a poc aniran continuant la gent de casa. Jo crec que per aquesta zona, sobretot, hi ha jugadors joves que ho fan força bé i suposo que a poc aniran agafant gent de la casa.
Un d'aquests jugadors joves que ho fa força bé el teniu vosaltres, a l'Olímpic de Móra d'Ebre. Que per cert surt del juvenil.
Sí, n'hi ha uns quants, N'hi ha uns quants. Hi ha el Sergi, hi ha Pau, hi ha l'Ernest.
Molt bé.
Ho fan força bé. Vaja, molt bé. Jo estic molt content amb ells, vaja.
Bé, doncs, en parlarem més endavant, Recordin que ara anem a fer el repàs ja a la segona catalana, el Gandesa. El segueixes, el Gandesa, una mica?
Bueno, una miqueta, perquè, clar, pues, bueno, hi ha jugadors que coneixo, hi ha l'Aleix, hi ha Guiu, bueno, i Frederic, també són jugadors... Hòstia, m'agradaria tindre un gestos a mi, també.
Molt bé, de seguida parlem del Gandesa, abans, però hem de veure que ens ha anat de ser aquesta primera catalana, eh?
Resultats i classificació.
Bé, una primera catalana on els dos equips ebrencs només han obtingut un punt és el cas de l'empat de l'Amposta en la visita de l'Alpicat. El conjunt de la capital del Montsià ha aconseguit igualar un gol inicial dels lleidatans amb una diana de Becerra en el primer temps. A la represa, l'Alpicat ha fet un gol en pròpia que ha avançat els del Montsià, però a la recta final, tot i que l'Aleix Robert ha establert el 3-1, de nou l'Alpicat faria dos gols més per esgarrapar un punt d'Amposta. I d'altra banda, la cara negativa de la jornada, la primera, l'hem tingut també contra un equip lleidatà, és el cas del Tàrrega, i és que el Jesús i Maria no ha pogut fer res per evitar el 2-0 final que ha marcat el conjunt lleidatà amb dianes de Rafael Delgado i David Vendrell, als minuts 34 i 40, respectivament.
Molt bé, doncs això és el que ens dona de ser aquesta primera catalana que ens ha repassat magníficament la Judit ara mateix. Ara sí, moment d'encetar la segona catalana.
Segona catalana. Resultats i classificació.
Quarta jornada del grup 6è de la segona catalana, amb el Jesús Catalonia 0, Gandesa 0.
Redis 2, Morell 0.
Cambrils 2, Vilaseca 2.
Roda de Barà 1, La Selva del Camp 0.
Atenció aquí, Alcanar 10, Calafell 0.
Perelló 3, Canonja 3.
Valls 4, Roquetenc 1.
Remolins Vítem 1, Tortosa 0.
I la Cava 1, Ampolla 1. Bé, quant a la classificació, Redis, líder, 12 punts. Ho ha guanyat absolutament tot. 4 partits, 4 victòries, 0 empats, 0 derrotes. Impressionant aquest inici del Redis, que a més, a partir d'aquesta setmana se li tornarà a reincorporar l'Andreu Viu. Ampolla, segon classificat amb 10 punts. El Valls és tercer amb 9 punts, el mateix que el Tortosa. El Gandesa es situa cinquè amb 8 punts, després de l'empat d'ahir al camp del Jesús Catalonia. Un Catalonia que, després de l'empat, es queda com estava, setè classificat amb 7 punts. Pel que fa a l'Alcanar, s'ha despertat la bèstia aquesta setmana, eh? Després de
uns... Ja li tocava.
Bueno, ja diem que era estrany que un Alcanar, que és un dels equips més forts de pressupost a la categoria, no estés fent un bon paper, jo m'ho estranyava.
Bé, doncs, ho comentàvem a dins d'aquests programes, que l'Alcanar no acaba d'acabar d'arrencar, que estranyava sobretot els resultats que treia. Òbviament, estranya el d'avui també, però totalment al contrari, no? 10-0 davant d'un Calafell que és 17è amb un punt. No obstant, és curiós que en una segona catalana poguéssim veure un resultat com aquest, no?
El Calafell, ja t'ho vaig comentar, és un equip molt just per a aquesta categoria.
Allà ho va empatar el Gandesa, o no?
Jo crec que l'únic que tindrà aquesta gent serà el que va cedir el Gandesa, que va tindre molt mala sort a la porta. I ja et dic, és un equip molt just per a aquesta categoria, i que també ho vaig comentar, no me'n recordo en qui ho vaig comentar, que és un dels equips que sempre patix durant tota la temporada i acaba aguantant-se. Acaba aguantant la categoria a base de punts com els que va ser Gandesa.
Bé, doncs és sobretot curiós, no? Òbviament pot ser molta la diferència entre el Alcanar i el Calafell, però bé, que es pugui materialitzar en un 5-0, pues bueno, de 5-0 se'n veuen bastants, no? Però un 10-0... És un resultat
ha fet,
de...
Ha fet el que esperava estos últims dies.
Sí, tots els gols que no ha fet, els ha fet aquesta mateixa tarda contra el Calafell. Bé, doncs, 10-0, déu-n'hi-do. I la Selva del Camp, que encara no ha puntuat en aquest inici de Lliga, és QE amb 0 punts, el conjunt de la Selva del Camp, que va aconseguir l'ascens de categoria, va ser, si no m'equivoco, el campió, podria ser, o el no, el... Va ser el que va fer la promoció i al final va acabar pujant la selva del camp. Bé, doncs això pel que fa als resultats de la classificació d'aquesta darrera jornada a la segona catalana. Anem a parlar del Gandesa. L'empat sense gol 0-0 al camp del Jesús Catalonia d'ahir dissabte.
Club de Futbol Gandesa.
En línia, Enric Aleixandri.
Pues bueno, partit molt disputat en el Jesús Catalonia, partit que nosaltres li teníem molta temor perquè les últimes temporades no han sigut positives pel Gandesa, ja que les característiques dels seus jugadors i de la seva forma de jugar pues, mos costa molt adaptar-nos a aquests camps de dimensions més petites que el de Gandesa. I llavors, pues, bueno, era un partit que l'havíem preparat bastant bé durant la setmana i el resultat pues, confirma pues, que havíem preparat el partit Atena va sortir molt, molt concentrada, molt ficada al partit per no cometre errors, sobretot defensivament, perquè qualsevol error de pilota al mig del camp en una passada mal donada, en aquell camp és ja un contraatac i un gol quasi, no? No ha donat temps a recuperar ni a rectificar. Llavors, totes aquestes coses les havíem treballat i bé, molt bé. Va hi haver una jugada doncs, que crec que va ser, o hagués pogut ser clau, que és un gol anul·lat a Dilla a la primera part, que bon, haguéssim anat en 1-0 en 0-1 al descans, i jo crec que aquí hagués pogut canviar el partit, però bueno, després ells també a la segona part li van anul·lar un gol. Bé, jo crec que per ocasions d'un equip i l'altre, perquè els dos porters van fer també dos o tres parades meritòries de cada equip, però bé, crec que l'empat mos deixa contents els dos equips. Nosaltres seguim en esta ratxa pues, que no hem perdut encara, i sí que sumes un punt fora a casa, però no perds i continues a la part alta de classificació, que això és molt important.
Bé, doncs, paraules de Rafael Castellví, de l'Enric Alexandri.
Epa!
La del Gandesa, Rafael, ja.
Ja està, ja.
Tres partits i canvi.
Exclusiva.
Exclusiva dins l'estadi. No, m'havia equivocat. Paraules d'Enric Alexandri, entrenador del Gandesa, valorant aquest resultat, 0-0, al camp del Jesús Catalonia. Explica'ns una mica com va anar després de les paraules que hem escoltat de l'Enric.
Doncs sí, partit molt disputat, on el Gandesa trobaria moltíssimes dificultats en practicar el seu joc de control, al que ens té acostumats, sobretot, als partits que juga a casa. Els homes de l'Eixandri sortirien concentrats, sent conscients que el partit no seria fàcil i es trobarien a un Jesús Catalonia molt intens. El partit també estaria marcat per una mala actuació dels àrbitres que perjudicarien a tots dos equips. El Gandesa seria el primer en veure's perjudicat per una mala decisió arbitral. Després d'una boníssima jugada de Dilla, que anotava a plaer després de regatejar-se al porter, el línier aixecava el banderí anul·lant el gol davant de la sorpresa dels jugadors gandesans. El gol hagués decantat força el partit cap als interessos visitants, ja que hagués encarrilat molt el partit encara a la segona part. Ja a la represa, la igualtat seguiria sent la tònica dominant i en aquest cas seria el Catalonia l'equip que veia com l'àrbitre els anul·lava un gol. El Gandesa als darrers minuts ho intentaria amb alguna ocasió clara com la de Gumi, que amb un xut des de la frontal obligava el porter local a fer una bona estirada per evitar el 0-1. Al final el 0-0 acabaria sent el resultat definitiu i donava un punt merescut per a cada equip. D'aquesta manera el Gandesa es situa quart a la classificació amb 8 puntets.
Parlar del fora de joc que li van pitar a Dilla, en el qual va marcar després... És, la pregunta al línier seria com pots pitar fora de joc si Dilla s'està diblant al central?
Sí, sí.
La pregunta és esta.
I a part,
però
ja,
bueno, aquí ho deixem.
I a part que el va pitar tardíssim, una vegada sí, ja se l'havia regatejat, havia quasi xutat, vull dir que...
Va deixar enterrar el central, deixar enterrar el porter, marque i després
pita. I després aixecar el banderí.
Però bueno, cal dir que l'arbitratge va ser bastant de traca durant tot el partit i pels dos equips.
De traca i mocador.
És que va ser...
Molt bé. Bé, això pel que fa al Gandesa. La propera setmana jugueu a casa?
La Selva del Camp, un dels fàcils
encara
en teoria.
No puntuat encara, eh?
Un dels fàcils en teoria, però bueno, si una cosa té el Gandesa és que sempre cedeix punts davant d'equips que en teoria tenen que ser fàcils. Bé. Com lo Calafell, ho estem parlant fa no res.
Veurem si la propera setmana teniu una mica més de sort de cara a la porteria i podeu endur-se aquests 3 punts que us aniran bé per afiançar-se en aquesta part alta.
La tònica és bona, no? És cap partit perdut i... I este que segueix així.
Molt bé, doncs hem repassat la crònica del Gandés al camp de Catalunya, 0-0, empat sense gols, i ara és moment de fer un repàs a la resta de la jornada de la segona catalana. Som-hi!
El repàs de la resta de la jornada.
Doncs parlem d'aquesta golejada. Alcanar 10, Calafell 0.
Bé, doncs, com dèiem, tot el que no havia fet fins ara el que anem aconseguit aquest cap de setmana. Espectacular golejada de l'equip canareu a casa amb un marcador final de 10-0 que no ha donat respir al conjunt tarragoní. Els encarregats de fer pujar els gols han estat Adrián Fernández en dues ocasions, de la mateixa manera que Ximeno, un hat-trick d'Adrià Balcells i tres dianes més per part de Raúl Bates i Albert Llamas.
Tenim més partits. Molt bé, estàvem esperant el xulet aquest. La Cava 1, Ampolla 1.
Repartiment de punts a 1 en el maig entre la Cava i l'Ampolla amb gols de Brigi per part de l'Ampolla i d'Esteve per part de la Cava.
Remolins Vitem 1, Tortosa 0.
Un únic gol d'Alejandro Crespo lliurava els 3 punts al Remolins Vitem en el derbi amb el Club Deportiu Tortosa al conjunt de la capital del Baix Ebre. No ha aconseguit provocar cap canvi al marcador, que veia com Crespo establia el gol definitiu al minut 10.
El Perelló 3, la Canonja 3.
Repartiment de punts al municipal de la Vinyeta en l'enfrontament entre el Perelló i la Canonja en un duel marcat per la igualtat. Al minut 7, David Flox i pocs minuts després marcava David Flox i pocs minuts després la Canonja ha establert l'1-1 a través de Leonardo. A l'inici del segon temps, de nou David tornava a avançar els perellonencs, distància que ampliaria Moedano 65 per fer el 3-1. A partir d'aquí, els visitants han retallat distàncies amb dos gols de Juan Francisco Caballos per establir el 3-3 definitiu.
Valls 4, Roquetenc 0.
Duel intens entre Valls i Roquetenc que s'ha acabat decantant per als locals amb un definitiu 4-1. De fet, els vallencs han estat els dominadors del partit i s'han avançat al minut 4. Tot i que Xavi Bautista estava a la igualada, 3 minuts després, Gerard Goma Camps faria el segon gol de la tarda per avançar el Valls. Al minut 40, els locals sentenciarien el partit amb el hat-trick de Goma Camps i amb el 3-1 al marcador, el Roquetenc poca cosa podria fer. Al segon temps, Joan Silva encara ampliaria distància establint el 4-1 final. Déu-n'hi-do el catxondeo que portem.
Molt bé, doncs aquesta és la resta de la jornada de la segona catalana. Quina valoració em fas d'aquesta jornada de la segona, Rafel?
Home, a mi m'ha sorprès
el 10-0, eh?
Sí, 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 i a part d'això m'ha sorprès lo Tortosa, que portava una ratxa bastant bona, i això, no ho sé, però bueno, suposo que es refaran. El Tortosa suposo que ve un equipet per a intentar pujar de categoria, perquè que el Tortosa estigui...
Sí, curiós,
una miqueta curiosa.
Dona records al meu company de pis que juga a Tortosa, Pere Busquets.
Ei, una salutació des d'aquí.
És una senyora màquina, Pere Busquets.
Una
senyora. Un més perill que jo, i 9 anyets.
Màquina de fer puntos.
Dominant allà mig el camp que està.
Refinador.
Una salutació al Pere Busquets, company de pis de Genit.
Busquets es juga al Barça.
Ah, Busquets. Busquets, d'acord. Al Pere, des d'aquí.
Torna-hi.
Mitjel camp, 19 anys. Bo, apunta-te'l. Les 10 i 35 minuts, després de fer un repàs a la segona catalana, és moment també d'anar a la publicitat, però abans hem de recordar una mica com està la pregunta de la jornada dins estadi, que crec que tenim algun comentari, no? Avui que sortegem paella, òbviament no podia ser d'una altra manera.
Avui toca. Això avui del menjar, doncs Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. A veure, en primer lloc, bueno, recordem la pregunta que era que si creieu que si l'Olímpic pot superar la campanya de la temporada passada. Gavi Sanz mos diu sí, tant que poden. Tot seguit, la Imma Hernández mos diu amb esforç i treball tot és possible i aquests jugadors ho poden aconseguir. Postdata, sense paella no hi ha Champions màquina.
Vale, Imma, ho he pillat.
Vale. Freda Giné mos diu m'agrada la filosofia que ha adoptat l'Olímpic i té molts bons jugadors, però aquest any no tenen els germans Guiu ni a Pol, entre d'altres, i crec que no faran tan bona campanya. Tant de bo estiguin dalt. David Gómez, amb una bona regularitat tot és possible i d'equip, tot i les baixes, és bo. I Òscar Lleixà finalment diu pot fer bona temporada, però superar la de l'any passat no crec. 3 punts.
N'hi ha un altre, que ara actualitzat, que és de l'Albert Barceló, que diu i tant, amb esforç i treball tot és possible, a més l'Olímpic sempre està dalt.
Molt bé. Són els comentaris de la gent, eh?
És un crac.
Sí, sí. Bueno, intentarem fer-ho.
Bueno, a veure si s'aconsegueix. Nosaltres estem esperant encara més respostes, més comentaris de la gent a aquesta pregunta que formulem avui. Creieu que l'Olímpic pot igualar la temporada passada? Ho fem amb la intenció de que la gent doncs, digui i a veure què en pensa, si pot ser així o no, Rafel.
Bé.
Vinga, va.
És complicat. Bueno, és que, clar, és una altra manera de veure el futbol. Sí, clar. Que, i a més, hi ha jugadors molt joves. Jo no et dic que esta temporada, però este equip amb un parell d'anyets...
Sí.
Cuidado.
Sí. Cuidado. Llavors sí. Passa que serà molt difícil, aguantar estos jugadors.
Aquí ve la clau, no? Aguantar jugadors que destaquin molt, doncs de seguida acostumen
a marxar. Sí, bueno, ja ho vam veure l'any passat. Los tres delanters no hi són.
Molt bé. Bé, doncs, amb aquests comentaris, recordin que encara podeu dir la vostra fins al final del programa, que farem aquest sorteig, un sorteig per a una paella per a dues persones al restaurant Ferran de Móra la Nova. Així que podeu comentar la nostra pregunta, eh? Creieu que l'Olímpic pot igualar una mica la temporada anterior? Doncs, si voleu participar, ja ho sabeu. Al Facebook de Dins Estadi, dieu la vostra i ho anem comentant a l'hora del programa. Vinga, que ara mateix són les 10 i 38 minuts, anem a la publicitat, tornem de seguida, estan escoltant Dins l'Estadi.
Dins l'estadi. Amb Eduard Pino. Xavi Salvador. Genís Pena. I Judit Bru.
La teva
bellesa i benestar té nom. Centre de Bellesa Pink Style. Amb perruqueria per a dones, homes i nens. Amb serveis d'estètica com depilacions amb cera freda calenta, solarium vertical amb música ambiental, fotodepilació, massatges, neteges, manicura, pedicura, permanents, tints de pestanyes. Pink Style. Al carrer Unió 10 d'Escó, 977 40 66 42. Estem al Facebook. Pink Style Centre de Bellesa.
Només ingredients de primera qualitat, molts d'ells portats directament des d'Itàlia i seleccionats sota estrictes exigències. Això és el que tenim a la Palina i per això les nostres pizzas són les número 1. Fins a 30 varietats diferents, amb massa 100% italiana i cuites al forn de llenya. La Palina. També carns, peixos, menú diari i per picar. Pantalla gegant per veure els millors partits. La Palina. Ramon Berenguer 24, Gandesa. 977 42 18 10.
La millor gastronomia de la Terra, vins del Priorat i Montsant. Això és el que trobarà el restaurant al Carcaix de l'Hotel Mirador de Siurana.
De 4 estrelles, situat en un lloc privilegiat amb vistes a tot el Priorat.
Obert cada dia, tot l'any. El millor confort, la màxima tranquil·litat i un entorn excepcional l'esperen.
Ideal per descansar i gaudir del silenci de la natura més espectacular. Una carpa al Jardí Mediterrani, tot amb pedra picada a mà. Un lloc privilegiat per a esdeveniments especials, tan privats que fins i tot es tanca la finca per a casaments, trobades, batejos...
Hotel Mirador de Siurana, amb el restaurant El Carcaix. Un plaer per gaudir. Reserves al 977-821-472. Visiti Mirador de Siurana .com. Siurana, terra d'històries i llegendes.
Ràdio Móra d'Ebre, Cadena SER. Escolta amb nosaltres la vida.
Per esmorzar, Cafeteria Bar Megalític. Per fer una copa, Cafeteria Bar Megalític. Per prendre un cafè, Cafeteria Bar Megalític. Per passar una bona estona, Cafeteria Bar Megalític. A més, gaudeix del millor futbol amb la nostra pantalla gegant. Al carrer Antoni Ascens de Móra d'Ebre, Bar Cafeteria Megalític. Punt de trobada.
La seguretat i garantia d'instal·ladors professionals. Això és el que li oferim a Climartí. Aire condicionat amb bomba de calor, domèstic i industrial. També fem venda i reparacions de maquinària i hostaleria professional. Frigorífics, càmeres, cafeteres. Fins i tot, maquinària i complements per les indústries càrniques i alimentàries en general. Climartí. Més informació al 629 42 72 07 o bé pel mail a info@climartí.com.
Ràdio Móra d'Ebre, Cadena SER. Escolta'm nosaltres la vida.
Deixa't seduir per un lloc envoltat de romanticisme, elegant, sota la llum de les estrelles. Restaurant Carpe Diem. És un plaer per a tots els sentits, per gaudir-ne cada instant. Carpe Diem, a la carretera de Rasquera, direcció al Perelló, quilòmetre 9.5. Telèfon de reserves 678 47 77 00. Restaurant Carpe Diem, al Perelló.
El plaer d'una cervesa. El plaer de Ginesart, la cervesa artesana de Ginestar. Ginesart elabora i comercialitza cervesa artesanal, tipus ale i també de blat. Cerveses afruitades i suaus. Cerveses que aboquen un altre temps amb els seus sabors purs, sabors d'abans. Ginesart, carrer Palai 5, Ginestar. Telèfon 628 577 948. És la cervesa de la nostra terra. Ginesart.
Matinem perquè ens trobis des de primera hora. Bar Nou Turó, obert cada dia a partir de les 6 del matí. Entrepans, tapes, plats combinats, menú, carta. I com a novetat, les nostres pizzas totalment casolanes. Prova-les. Bar Nou Turó, tot el dia, des de les 6 del matí, Avinguda Comarques Catalanes. Móra d'Ebre, 977 40 01 02.
Si et diguessin que pots escoltar el millor programa radiofònic esportiu de les Terres de l'Ebre amb resultats, classificacions, entrevistes, jugadors, t'ho perdries? No, home, no! Que no! Dins l'estadi, espai guardonat com a millor espai radiofònic esportiu de les Terres de l'Ebre en la quarta festa de l'Esport Ebrenc. Dins l'estadi, els diumenges a les 10 de la nit. Dins l'estadi. Tercera Catalana.
Tercera Catalana.
Bé, doncs, ja hi tornem a ser altre cop aquí. Són les 10 i 43 minuts. Anem a fer un repàs dels resultats i classificació d'aquesta darrera jornada. El grup primer, la tercera catalana.
Resultats i classificació.
Jornada número 4 amb el Móra la Nova 1, Horta de Sant Joan 2. Un partit que de seguida us expliquem.
Ulldecona 1, Pinell 0.
Vilalba 0, Corbera d'Ebre 3.
Aldeana 3, Alcanave 2.
Ametlla de Mar 0, Camarles 1.
Olímpic de Móra d'Ebre 5, Sant Jaume d'Enveja 0.
Batea 4, Remolins Vitembé 2.
Flix 4, Santa Bàrbara 0.
I la Sénia 1, Deltebre 1. Així són aquests són els resultats d'aquesta darrera jornada. És la quarta al grup primer a la tercera catalana. Un Corbera d'Ebre que està fent un inici espectacular. 12 punts, això vol dir que ho ha guanyat absolutament tot. La seva casella d'empats i de derrotes està encara amb el número 0, eh? Per tant, inici espectacular del Corbera d'Ebre. 12 punts, com dèiem. Segon classificat, Camarles, amb 10 punts, proper rival del Móra Nova, que viatja a Camarles la propera setmana, a més a més. De seguida ho parlem. El Batea, que ocupa la tercera posició amb 9 punts. Per tant, estem parlant de que Corbera d'Ebre i Batea, dos dels tres equips que van pujar de categoria, estan, dels quatre equips que han pujat de categoria, estan a la part alta de la classificació, eh?
Sí, sí. Sobta, bueno, jo contra el Batia no ho sé, però contra el Corbera, bueno, a mi em van agradar força. Un equip que hi fica molta intensitat, que hi va molt, i bueno, davant tenen, ja sabem el que tenen. I quan agafen una pilota aquells dos, te n'enxufen ràpid.
Dèiem dels quadres, que recordem que al final va ser Corbera d'Ebre, Batea, Alcanave i Remolins Vitembé, que va ser de rebot al final, qui van assolir l'ascens a la tercera catalana. Bé, l'Olímpic de Móra d'Ebre, amb la victòria d'avui, es situa quart classificat amb 7 punts, amb els mateixos punts que el Flix i l'Ulldecona. Amb 6 punts es queda el Móra la Nova, l'Aldeana, el Santa Bàrbara i l'Horta de Sant Joan. Amb 5 el Deltebre, amb 4 Ametlla de Mar, la Sénia, Pinell i Vilalba, ja en zona de descens, un punt per a l'Alcanar, un punt també per al Sant Jaume d'Enveja i, sense puntuar, encara es troba el Remolins Vitembé, que el vau jugar contra ells la setmana passada.
Sí, bueno, també és un equip molt jovenet, tendres, us veig tendres.
Bé, doncs, ja que tenim avui l'entrenador olímpic aquí, anem a comentar el partit en les jugades més destacades, una mica també la valoració de que en fa l'entrenador, així que som-hi. Anem a parlar de l'Olímpic de Móra d'Ebre.
Club Esportiu Olímpic de Móra d'Ebre.
Bé, doncs, com dèiem, Olímpic de Móra d'Ebre 5, Sant Jaume d'Enveja 0. Un Sant Jaume d'Enveja que també acostuma a rebre golejades en les darreres jornades. Va rebre 6 la setmana anterior de Móra Nova, que és curiós, no?, que l'Olímpic agafa els rivals del
Móra Nova. Sí, el Móra Nova.
Bé, com has vist, en línies generals, el partit? Quina valoració en fas?
Bé, bueno, el partit ha començat una miqueta... Bueno, és normal, no?, que hem començat... Ells estaven frescos, nosaltres estaven frescos. Era un partit que ha anat toma i daga, no? Anàvem cap aquí, anem cap allà, però en quan hem agafat lo feeling, els xavals han començat a jugar a futbol, han començat a crear les ocasions, han fet un penalti, la llàstima, però amb això no els ha fet de caure, sinó que han ficat més ganes i llavors han marcat l'1-0, llavors han ficat abans d'acabar la primera part, han fet l'2-0, i això ens ha tranquil·litzat molt. La segona part i ha sigut més tranquil·leta, vaja.
Bueno, si et sembla, anem a pams, eh? Anem a donar més detalls d'aquest partit, d'aquest 5-0. Òbviament, un partit sense penals no és un partit de l'Olímpic, no?
Sí, 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 ja no, ja no, d'allò, sí, sí, passaria algo, no?
És de quarto milenio, això, sí, sí. En sèrio.
Excepte que contra el Remolins no va haver cap penal.
Bueno, i avui mos us han picat a favor. Sí. Ah,
és diferent.
I també, no sé, perquè el Sant Jaume de Meja també, dos contra el Móra Nova, dos més contra l'Olímpic, és a dir, que també...
Jo vaig avisar la setmana passada, és un equip que va duríssim i no frena, o sigui, és que a l'altre, al mig del camp, ne reps moltíssimes, però és que fan les mateixes faltes del mig del camp que les que fan a l'àrea, llavors, bueno, penal és penal.
Sí, sí, és un equip que va... És intens.
Que hi va.
Sí, sí.
Bé, doncs, com dèiem, el partit ha començat de cara per als interessos de l'Olímpic de Móra d'Ebre, això almenys semblava al minut 11, quan un xut de Johan des de la frontal de l'àrea tocava les mans d'un defensor. Penal, no s'ho ha pensat dues vegades l'àrbitre, penal a favor de l'Olímpic de Móra d'Ebre, que ha volgut xutar el mateix Johan, massa fluix, però molt fàcil pelar el porter, que ha pogut blocar la pilota.
Sí, bueno, és, a més de ho ha volgut col·locar. Fluixeta, per terra, fàcil per porter, sí. Ha adivinat la intenció i...
Hi ha alguna mena de jerarquia en aquest aspecte? És a dir,
No. Normalment els tira Sergi, si a vegades l'Ivan o Pete, pues bueno, ja són jugadors que estan més d'allò, però bueno, si no, com ara, pues, Pete està lesionat, l'Ivan està, hasta que no agafi la forma, però bueno, esto es lo que tira el penalti era Sergi. I avui, segurament, perquè me l'he fet també el penalti, pues dic, va, la puc tirar ahí. Bueno.
Bueno, era la primera ocasió claríssima de gol per a l'Olímpic. No obstant, però, als 32 minuts de partit, Robert López estava a punt de fer el primer per al Sant Jaume d'Enveja, que ha passat la mitja hora de partit, però ell sol ell mateix ha complicat la vida dins l'àrea i ha acabat fallant una clara ocasió de gol. Estava també per a Llimar, que al final no ha sabut què fer amb la pilota. Era, ha estat una ocasió força important per al Sant Jaume d'Enveja.
Que et surti un porter com el Marc impressiona.
I més amb els retalls que fa el
Sant Jaume. Sí.
Ho ha fet un parell de vegades que ha regatejat.
És una de les virtuts que té. No és que... Però a mi ja m'agrada,
Va bé amb els peus, Va bé amb els peus.
Sí. Per això us dic als jugadors. Si teniu algun problema detrás, pilota el porter obri... Tenim la gran avantatge de que tenim un porter... Que saps jugar... No un, els dos. Els dos que tenim. Sí.
Bé, i al minut 39 arribaria el que seria el primer gol del partit. Bona cabalgada d'Ernest Rosell per la banda esquerra, centrada arran de gespa cap a l'àrea petita, i allí de primera es rematava Sergi Anguera per a fer l'1-0.
Sí, una gran jugada de l'Ernest. Ha sigut una triangulació, pilota en profunditat, l'Ernest és rapidíssim, i a més, quan arriba a fondo sap el que ha de fer. Pilota al primer pal, gol.
Bé, ha pogut augmentar el marcador de l'Olímpic amb una bona acció, per exemple, de Pau Muñoz, que arribava des de la banda dreta, però que no ha sabut definir bé quan es quedava sol davant del porter.
Sí, s'ha volgut canviar de cama i en l'esquerra pues, no és tan definitiu.
Una mica de fusta.
Sí.
I uns minuts després, al 42, abans del descans, un altre penal. En aquest cas, per una falta dins l'àrea sobre Ernest, una falta clara. És el que deia Genís, no? Que van intensos tant a fora com a dins l'àrea, per tant, penal clar. I Anguera, des dels 11 metres, en aquest cas, era qui agafava la responsabilitat i no perdonava. 1-0 a la dreta del porter.
I este, normalment, és el que llança els penaltis.
Bé, anem cap a la segona part. Alguna cosa a comentar de la primera que ens haguem deixat?
No.
Bé, de cara a la segona part, el Sant Jaume sí que és veritat que ha gaudit alguna ocasió més, en general, en línies generals ha tingut alguna oportunitat força clara, però jo crec que el partit dura una hora més, però tampoc marquen cap gol,
No. Han tingut 10 minuts. Mos passa quasi tots els partits. Los 10 primers minuts de la segona part mos costa entrar al partit, mos costa. Ja mos va costar el dia del Remolins Vitem. Mos va costar el dia de... del Deltebre, que va ser quan ens van empatar. I avui, si ens haguéssim marcat amb aquests dos primers minuts, però bueno, no tinc la sort que no ens han marcat avui.
Inclús també, al final, recordo una triple ocasió del Sant Jaume de Meja que...
Sí, bueno,
de cap manera.
Sí, però bueno, llavors ja estàs 5-0, ja es veu dit.
No era important, tampoc. Però sí que és veritat que destacàvem la falta d'encert de cara a porteria del Sant Jaume d'Enveja. Bé, en quant a l'Olímpic, que també ha acabat de rematar aquest partit, amb tres gols més, el primer d'ells, és a dir, el 3-0, arriba al minut 58, obra de l'Ignasi Bernet, aprofitant també un xut de Pau Muñoz dins l'àrea, una bona intervenció del porter, una molt bona intervenció del porter, la pilota li queia a la banda esquerra dins l'àrea de l'Ignasi Bernet, que amb un xut creuat feia el 3-0.
Sí, gran definició de l'Ignasi, amb una gran jugada de Pau Muñoz, per banda.
Més gols. Al minut 71 havia entrat ja al terreny de joc Ivan Lagunas, que n'ha fet de les seues, passar l'espai per al davanter de l'Olímpic, que en aquestes doncs, no acostuma a fallar-les. Se'n va cap a porteria, se'n va del porter i marca, amb l'ajuda també del defensor, que al final ha acabat ficant la cama, però bé, la pilota anava a dintre. Era el 4-0 obra d'Ivan Lagunas al minut 71.
Res a dir, no he de dir res de qui és l'Ivan Lagunas, ja el coneixem tothom. Espero que se fiqui més en forma, perquè clar, no pot vindre a entrenar gaire, la feina no li deixa, però quan està en forma és un jugadoràs. Sí, mos donarà molt equilibri, veterania. Això mos falta una miqueta. Espero que aviat estigui en forma.
I l'últim gol arribava ja al minut 90, era pràcticament l'última jugada del partit, 5-0, obra de l'Àlex Cabré.
Sí, un gran premi per un treball immens que ha fet l'Àlex. Molt bé. I això vol dir que lo noi ha anat amb ganes, perquè, clar, és lo lateral esquerre i entrat a estar dins a buscar la pilota i a rematar-la. Molt bé.
Bé, en quant al que comentaves ara mateix, dels veteranos, recordo que la setmana passada, quan el partit Remolins-Vitem Olímpic, em vas comentar i vas fer èmfasi sobretot a l'entrada de Pete, per exemple, a la zona part, una mica, a de Moya, per una mica estabilitzar l'equip, no? Que s'havia tornat una mica boig, que no havia perdut el rombo del partit, i aquesta entrada de l'equip dels jugadors veterans, en aquest cas Pete, Moya, li va donar una mica d'estabilitat al partit, no? I al, o sigui, l'equip també.
Sí, sí, perquè clar, la gent jove el que vol és anar caravana. Ells estan 3, 4, 5, no ells volen més. Ells volen més. Bueno, arriba un punt que, bueno, llavors has de fer entrar els veteranos. No, és que, no fer-los entrar perquè no hi comptis, sinó perquè estan en una situació, Pet està lesionat, només pot jugar a mitja horeta, l'europeu, Moya i l'Ivan, els hi falta entrenar, no? Perquè la feina no els deixa vindre a entrenar. Però, clar, se nota molt, eh? Se nota molt perquè es marquen el temple del partit, te donen estabilitat, ara et donen un punt de velocitat, ara te maten el partit, saben més matar el partit quan s'ha de matar i donar-li la velocitat que s'ha de donar quan s'ha de donar.
Bé, crec que el Xavi ja està intentant localitzar l'Andreu Guiu. De seguida, en uns minuts, el tenim per telèfon. L'Andreu Guiu, que ens explicarà una mica, va tornar ahir de Brighton, ens explicarà com li va anar una mica la setmana, eh? Una setmana futbolística, professionalment.
Home, jo espero que hagi aprofitat i que hagi de pres-lo, perquè és un jugador també com una...
Com una catedral,
com
eh?
Com una catedral, sí,
molt bé.
Sí, sí, sí.
Bé, doncs de seguida intentem connectar amb ell i també ens explicarà una mica com va anar. Bé, seguim parlant una mica més de l'Olímpic. L'altre dia, Rafael, un aficionat em va dir: ostres, que han canviat d'entrenador a l'Olímpic. I li dic, ostres, doncs que jo sàpiga i no. El per què era, perquè a l'acte del partit, jo no m'he de fixar el dia que vam estar parlant sobre l'encontre, apareixia Venancio González com a entrenador, no? Figurava com a Venancio González com a entrenador. I bé, quan m'ho va dir l'aficionat, ho vaig mirar i, òbviament, era així, no? Vam comentar l'altre dia també als esports de l'Hora L, però bé, era per a saber com el per què, el motiu d'aquesta situació.
Bé, perquè jo encara no puc entrenar a Mestre de Llup. Jo tinc el títol per entrenar hasta juvenils de preferent, no sé. Bueno, ja estamos en ello. Bueno, jo estic
estudiant,
com... Sí.
Molt bé. Sí, sí. El títol d'entrenador, quin nivell és el que t'has de treure?
Em sembla que és l'1, nivell 1.
Sí, diria que hi ha el de monitor.
Tu tens el de monitor.
Sí. Nivell 0, nivell 1, i llavors... Bé, llavors ja me perdo perquè... Tan amunt i penso arribar.
Molt bé. Bé, i abans també comentàvem que volíem parlar una mica també sobre l'exjugador, no? L'exjugador, que Rafael Castellví és
la leyenda.
La leyenda.
Bueno.
Diuen per allí que eres molt bo, eh?
Diuen.
M'han dit,
Diuen.
Exjugador del Móra d'Ebre, de l'Olímpic de Móra d'Ebre, del Ginestar, del Flix...
Del Marroig,
sí.
I dels Guiamets,
com no.
Bueno, i d'un equip de Galícia que quan feia la mili, també vaig jugar.
Ah, bueno, també, ahir que...
Sí.
Per cert, que tots fills no han agafat l'herència futbolística, eh?
No.
I el Marcel, que el Marcel quan s'hi posa, s'hi posa poc, però quan la té tres peus, déu-n'hi-do, també.
S'han dedicat més a la música.
Ho vam provar a Ginestar, això.
Només li agrada més rascar la guitarra. És que hi farem.
Què farem, tu?
Bé, què recordes de la teva època de jugador?
Bé.
A l'Olímpic, sobretot.
Home, a l'Olímpic, doncs... Jo vaig estar molt bé a l'Olímpic. Era un equip de gent de casa, vam començar tots érem gent de casa i bé, molt bé.
A més, Rafael Castellví, quan va plegar de l'Olímpic, és a dir, després de una mica la retirada, no? També va agafar les rendes d'un cadet de l'Olímpic de Móra d'Ebre. En aquell cadet estava Bruno Saltor.
Sí, pues sí.
I tu vas tenir a Bruno com a...
Vaig tindre el gran honor de poder entrenar al Bruno Saltor, que això ho pot dir per poca gent, eh?
Un Bruno que va ser en el primer any de cadet que el vas entrenar, perquè el segon any de cadet Bruno ja va fitxar per l'Atlètic Segre, després acabaria doncs al Lleida i bé, tota la pesca, no? Però què ens en pots dir d'aquell Bruno que tu vas dirigir fa molts anys?
Que tenia molt clar que volia ser. Era un jugador... Se veia un jugador diferent als altres, que ell ja des de jovenet la seva il·lusió era o intentar ser professional. No ser professional, intentar-ho ser. Per sort ho va aconseguir.
Ho va aconseguir, no? I a l'IBE és allò...
Sí. Tenia una xispa, tenia una classe tremenda. I a més, molt bon jugador, molt bon company i disciplinat. El dia és punta en punta, el dia és mitja punta. I si algun dia el necessitaves interior o lateral, sense cap problema.
Clar, perquè tothom coneix a Bruno com a lateral... Però no era lateral ni el cadet ni de l'Olímpic ni amb el juvenil del Lleida, ni molt menys.
No. Va anar... Ell era punta. Ell va començar en punta, mitja punta, i va anar, va anar baixant, va anar canviant de... Això no vol dir res, també. Jo també vaig així, eh? Jo també, primer era extrem esquerre, vaig jugar de porter, hasta.
Bé, Rafael Castellví, pròxim rival, Horta de Sant Joan.
Bueno, camp difícil, camp molt difícil. Allí, bueno, intentarem, no sé si podem jugar tant a la pilota, però bueno, almenys intentarem. La nostra filosofia és esta i sí, la mort en ella.
I abans el que comentàvem, jugadors importants que té l'Olímpic, sí que és un equip molt jove, perquè és un equip molt, però que molt jove, i ha canviat moltíssim en comparació de l'any passat. Sí que l'any passat també tenia equip força jove, perquè amb els dos germans Guiu, amb el Pol, són jugadors joves, però sí que és veritat que van tirar molt del carro aquests jugadors, es van destapar, sobretot em refereixo a l'Andreu i al Pol, perquè Jaume, doncs, ja ho sabíem com se li gastava, però sobretot a l'Andreu i al Pol van fer una temporada brillant i bé, això els ha dut a l'Andreu Guiu al Redis, a la zona catalana, i al Pol a la tercera divisió amb la Rapitenca.
Sí, bueno, és que són jugadors que són molt bons. El Pol... quan t'agafa en karate i fa un contra un, ets mort, te deixa clavat.
I el que tothom en parla molt és sobre el jugador Sergi Vila. És un jugador que, bé, Genís i moltes vegades ja ens havia comentat com se desgastava tan bé. Recordo que el primer programa, quant al partit a Corbera, ja vaig destacar que em va impressionar aquest jugador, però bé, a mesura que van passant les jornades, doncs va continuant deixant destellos dels seus.
Sí, sí, és que, bueno, allí al mig del camp és una maquineta, li diem la maquineta, és tremendo, és molt bo, boníssim. Bueno, el que passa que llavors, clar, si tens un jugador però els demés no acompanyen, doncs, perquè hi ha equips que tenen, per exemple, avui l'Ossenjamé tenia un parell de jugadors que érem bonats,
sí.
Bueno, la resta, bueno, però és que nosaltres, a part de Sergi Vila, tenim gent jove, però que quan tenen la pilota als peus, ojo, eh?
Bé, i tot això, tot i la joventut, confies en que l'equip doncs pugui almenys lluitar pel mateix que l'any passat?
Ui, això ja és més complicat. El que sí que mos ha anat bé, estos dos partits que hem guanyat, mos donarà més confiança, però arribar al nivell de l'any passat
perquè
és complicat.
L'objectiu, eh? L'objectiu principal quin és? És a dir, el dia que Manel senta al teu costat i et diu, mira, Rafael, volem que et facis càrrec de l'equip i volem que lluitis per tal objectiu.
No, em va ficar cap objectiu, perquè si no, pujar és...
És a dir, no, un objectiu a lo millor pot ser no només pujar, sinó volem un objectiu que l'Olímpic jugui d'aquesta manera, o que la permanència, o el que sigui. No?
Bueno, ja no va ser ell cap a mi, sinó... Manel i jo som de la mateixa filosofia, ens agrada... Futbolísticament ens entenem molt bé, amb ell i amb molta gent, no? I quan m'ho va dir, dic, sí, però jo vull el sistema d'una altra manera. Buscar jugadors els quals puguis jugar amb aquest sistema, perquè si no els tens és complicat, no? I va dir que sí, sí. I bueno, amb els juvenils que de l'any passat, que la campanya que vam fer va ser molt bona, i els 3 o 4 juvenils que m'han vingut de l'escó, doncs bueno, doncs han fet una equipa de regla, eh? Més els veteranos, doncs...
Sí. Per cert, el canvi del Marc Castellví al minut 80 ha estat degut a alguns problemes físics, alguna lesió? O
No, era per donar-li un premi a Batí.
Ah, vale.
Sí, per... I també perquè el Marc no s'adormi. No que no s'adormi el Marc, que no s'adormi cap jugador. Que tothom pot jugar, però ningú és imprescindible.
Molt bé, aquesta és la idea de l'Olímpic de Moravia d'aquesta temporada. Bé, em comunica el Xavi que ja tenim a l'Andreu via telefònica, eh?
Sí, senyor.
Volem saber com ha anat aquest viatge per Brighton, així que som-hi, passa-me'l. Andreu Guiu, què tal? Molt bona nit.
Bona nit.
Com estàs?
Bé, aquí estem.
Arribat a casa i tranquil ara, eh?
Sí, ara sí.
Reposant?
Sí, sí.
Molt bé, explica'ns com ha anat aquest viatge a Brighton, que en tenies moltes ganes, feia molts mesos que la cosa anava i definitivament la passada setmana vas poder fer aquest viatge. Vas tornar, si no m'equivoco, ahir per la tarda, és a dir, que acabes d'arribar fa un dia que estàs a casa altre cop. Explica'ns en general, eh? En general, després parlarem de més coses, però en general, quina valora se'n fas d'aquest viatge, d'aquesta estància a Brighton?
Una valoració molt positiva. He disfrutat moltíssim, he après moltíssim i no res, no sé.
Estàs, imagino, contentíssim, no?, de tot el que ha anat de ser aquesta setmana.
Sí, sí, molt content per tot, però tant per l'esportiu com per no. Tant com amb la convivència, amb Bruno i tot molt positiu.
Bé, doncs, explica'ns, Andreu, un dia normal i corrent allà a Brighton, què feies? Com era el dia a dia? En quina hora t'aixecaves? Quin era el procés i fins a la nit, no? És a dir, quin era el dia a dia a Brighton durant aquesta setmana?
Doncs, el dia a dia era d'aixecar a les, normalment a les 7 del matí, anem a esmorzar una miqueta a casa de Bruno, i no res, anem a deixar el nen, el Pol, a l'escola, i anem cap allà a la ciutat esportiva del Brighton, on podies fer allí, podies tornar a esmorzar si volies el seu cafè, i no res, nos preparàvem per entrenar, ens vestíem, si teníem d'anar doncs, al fisio i anàvem o mil coses, i per allí les 10, per allí 10, 10 i quart començàvem els entrenos, i fins les 12, 12 i mitja no acabàvem. I no res, nos dutxàvem, dinàvem allí tots els dies,
sí.
I cap a casa. I no res, després a casa estàvem amb els nens, i no res, anàvem a dormir pront.
Vas de fer alguna ruta turística algun dia?
Sí. Bueno, la ruta la vaig fer l'últim dia, el penúltim dia. I vaig anar a visitar, doncs, com podríem dir, les millors coses de Brighton. Però no va ser allò molt intens.
Era més viatge futbolístic que no pas de relax, sí. No? De turístic. Què tal la ciutat, bé o no?
Sí, molt bonica. Sí.
Amb platja, no?
Sí, platja, però... platja de pedres.
Platja de pedres, veritat. Molt bé, i ens ho explicaves abans, no?, que el viatge, la valoració és molt bona en quant a l'estància allí, en quant al tema esportiu, però també en l'estància amb Bruno. Què tal és, Bruno? Has pogut entrenar algun dia amb ell, no? Crec que Bruno ha entrenat algun dia amb el sub-23 i amb algun jugador més també. És a dir, que explica'ns una mica com és Bruno dins del terreny de joc, almenys els entrenaments.
Doncs molt bé, sí. De fet, doncs, molts entrenos vaig ser molts jugadors del primer equip amb el sub-23 i no res, molt bé. Molt bon jugador, bueno, com tots sabem, i no res, no, tal com és allí al futbol és a casa, saps? Molt bona persona i no sé.
Bé, en quant a tu, Andreu, els entrenaments amb el sub-23, què tal el nivell? Estava bé o què?
Sí, havia un nivell força elevat, sí. Però eren jugadors més tractats com si haguéssim amb els aspectes físics. Doncs més reforçats amb la teva física i amb la teva tècnica. Però no, això no treu que haguessin 3 o 4 jugadors que estaven per damunt de tothom. I no sé, jo veig que sí, jo veia força nivell, tot i que tampoc res d'altre món, com siguéssim, saps?
És a dir que vas pensar en algun moment, ostres, potser sí que em quedo, eh?
Bueno, no, tampoc no vaig arribar a pensar, no vaig pensar en el que passaria. Vaig anar allí, vaig entrenar, m'ho vaig passar molt bé, vaig disfrutar, i no res, tampoc, a veure, si em pogués quedar millor, però tampoc no anava allí ja pensant, si puc, saps?
Et van dir alguna cosa, però, del Brighton, que els havies agradat o no, o que et seguirien?
Bueno, vaig parlar amb l'entrenador, vaig acabar els entrenos.
Amb què, amb anglès?
No,
o com?
mig anglès, mig espanyol. I no res, va ser que havia estat molt content, de fet amb la gestió d'estància allà i tot, i no res, no, va ser molt simple la cosa, però així que parlar de que em quedés així no van parlar de res.
Bueno, potser si els has agradat continuaran seguint una mica i qui sap de cara més endavant, no? Sempre queda una porta oberta i això allí queda, no?
Ja se veurà en un futur, tu.
I tant que sí. I escolta, has après molt anglès aquesta setmana, per allí, o què?
Bueno, algo hem après, tot i que l'anglès d'allí és molt diferent.
No són com els speakings de classe, no?
Sí, no són igual.
A casa, Bruno, parla en anglès o no? Parla en anglès allí,
no?
No,
no. A casa, Bruno, català.
Català, sí, molt bé. I, per cert, l'Òscar García, l'has conegut o no?
Sí, me vaig trobar per allí, però al passillo seria Ciutat Esportiva.
Sí.
I sí, bueno, vam intercanviar algunes paraules, sí, sí.
Molt bé. Bueno, doncs me n'alegro moltíssim que hagi anat bé. Abans d'acabar, Andreu, no sé si tens alguna anècdota, alguna vivència així que ens puguis explicar, clar, per a compartir amb nosaltres.
Ah, no, no. No, no.
Aquesta risa de fons, no sé jo, eh?
No, no.
Bueno, veig, l'important és que hagi anat bé, que haguis après moltíssim i que haguis gaudit aquesta experiència que, òbviament, entre el Bruno, que treballa moltíssim per a que es pugui realitzar, també el Manel Saltor, i que al final s'ha dut a terme una mica més tard del que s'havia previst, però l'important, sobretot, és que haguis pogut gaudir d'aquesta experiència única.
I tant que sí.
Molt bé, doncs, Andreu, ara tornaríem al Redis, no?
Sí, aquí estirem treballant.
Molt bé. Moltíssima sort, que vagi bé.
Moltes gràcies.
Bona nit, Andreu. Sí.
Bona nit.
Vinga, bona nit. Bé, doncs, era l'Andreu Guiu, que l'hem tingut en directe aquí als estudis de la ràdio, per telèfon, òbviament, són ara mateix les 11 i 9 minuts. Déu-n'hi-do, no, Rafael?
Sí. Bé.
Espero que li vagi força bé, perquè és un xaval que crec que s'ho mereix. Futbolísticament és un bon jugador. Una llàstima que no el podem tindre nosaltres.
És llàstima, o sigui que no haguéssiu pogut retenir. Bé, doncs, hem parlat també de l'Olímpic, hem parlat ara mateix amb l'Andreu Guiu. Nosaltres hem de continuar amb més partits d'aquesta tercera catalana. Som-hi!
Atlètics de Móra la Nova. Club Esportiu Horta de Sant Joan.
En línia, Jordi Vidillet.
Bueno, el partit, pues penso que la primera part ha sigut una primera part ben domini alter, vull dir, en quant a ocasions... crec que hagués pogut acabar sent un resultat de 2-2, però ocasions tant d'uns com dels altres. Hem tingut la sort que nosaltres hem pogut fer el gol i, bueno, la primera part s'ha pogut acabar en 1-0, la segona part, 1-0-1, m'he dit, i la segona part, doncs, bueno, jo crec que l'humor a més per insistència, per jugar al seu camp, per tindre més coratge, ha buscat moltes situacions de joc directe per buscar alguna acció de gol. El penal, des del meu punt de vista, és un penal que es pot pitar perfectament perquè el jugador retalla cap a dins a l'àrea i el meu jugador no té la posició guanyada. O sigui que per a mi, si fos jo el Mora, ho veuria clar. Des de la meva posició tampoc no el veig que sigui dubtós, o si és dubtós, crec que es pot pitar. Han pogut empatar el Mora, però jo crec que el meu equip encara tenia energia com per anar a buscar el guant del triomf i, bueno, sabíem que teníem que esperar les nostres armes, que podíem sorprendre'ls en alguna contra, i així ha sigut. Bueno, hem tingut la sort de que ha sortit Miquel, ha fet un gol, trobo que molt bonic, des del centre del camp en una vaselina, i a partir d'aquí, pues, bueno, crec que el Mora ha buscat la seva acció del gol de l'empat, però també crec que nosaltres en alguna contra haguéssim pogut solucionar un partit i deixar-lo tancat. I, bueno, no hem tingut l'encert avui de tancar-lo, però hem tingut l'encert de poder guanyar el partit.
En línia, Ambrós Segura.
Pues ha sigut un partit de tu a tu, un partit crec que igualat en dos bons equips. Crec que l'Horta ha fet un molt bon partit i nosaltres hem fet un bon partit també. Jo crec que en ocasions hem tingut més ocasions nosaltres que ells, però ells han portat potser un plet més el control del partit. I, bueno, en busca de l'empat, pues, ens hem despenjat una miqueta, l'hem aconseguit amb una gran jugada de Pinxo, que ha retallat molt bé i per mi és un penal molt clar. I després, pues, bueno, amb l'ànsia de jugar a casa, de voler fer un bon paper, de voler guanyar, doncs no hem tirat un plet amunt per anar a buscar el segon. Amb aquesta ànsia d'anar a buscar el segon, pues, ells amb una acció afortunada mig del camp, un mal passe nostre, en què queda una pilota dividida i el seu davanter molt hàbil la posa per dalt de Ferran. Bueno, coses que passen. Fins en aquell moment nosaltres havíem tingut que més ocasions, tot i que l'Horda és un equip que m'ha agradat molt i que farà una bona campanya igual que nosaltres.
Bé, doncs, paraules dels tècnics de Jordi Vidillet per l'Horta de Sant Joan i Ambrós Segura pels Atlètics de Móra la Nova. En aquest Móra la Nova 1, Horta de Sant Joan 2, i és que el Móra la Nova podríem dir que va acabar pagant ben cara la seva falta d'encert a la primera part. D'altra banda, l'Horta va saber gestionar bé les seves armes per endur-se els 3 punts d'or de Móra la Nova. En quant a la primera meitat, els d'Ambrós Segura van tenir fins a 3 ocasions claríssimes de gol, les que anaven comentant els mateixos tècnics. La primera, als 17 minuts de partit, en un ràpid contracop dels locals. Raúl Rocarroba, pilota camp propi, a la frontal de l'àrea, assisteix per a Pinxo i aquest ràpidament per a Magí en punta. Magí superava per tal al porter, però la pilota se n'anava fregant el pal. La segona, a la mitja hora de partit, en una centrada de Magí des de la banda esquerra i la rematada d'Àlex Robles, que s'estavellava a la base del pal. Era també molt clara aquesta. I la tercera, en l'última jugada de la primera meitat, passada i l'espai cap a Pincho, que fa un grandíssim control, però defineix malament, enviant la pilota per sobre del travesser massa forta, quan es trobava tot sol davant del porter. D'altra banda, l'Horta va saber fer mal quan tocava. Als 25 minuts de partit, falta a la frontal de l'àrea i golaç d'Òscar Selma per damunt de la barrera. Va ser l'ocasió més clara de l'Horta durant el primer temps i ho va saber aprofitar. Era l'1-0 amb el que s'anava al descans. De cara a la segona part, el Moranova va sortir amb l'objectiu d'empatar l'encontre i així ho va acabar fent. Però primer arribarien les oportunitats. Al 57, una centrada de Magí al cor de l'àrea la rematava Raúl amb el cap i Tibària la treia sota pals quan tothom cantava gol. Però uns minuts després, ara sí, arribaria ja l'acció clau de l'empat. Penal sobre Pincho i Magí, amb un xut potent, enviava la pilota al travesser cap a dins. Una mica d'incertesa en el xut de penal de Magí, amb molta potència. Un penal clar, el cas és que era Pincho que estava al vèrtex de l'àrea, sortint de l'àrea, i el jugador li va fer falta. Li va fer, òbviament, penal. Penal a favor del Moranova. Era l'1-1. Bé, a partir de l'empat, el Moranova va gaudir de més ocasions. L'àrbitre va xular fora de joc en dues accions claríssimes de Mirabete, accions molt clares de gol, molt dubtoses. Jo no estava en aquella zona, però sí que és veritat que comenten que molt, però que molt dubtoses, inclús alguns aficionats en comentaven que inexistents. No sé com ho vas veure, Genís, tu...
Sí, jo crec que n'hi ha una que és molt clara, que xuta després el... Vull dir, l'àrbitre fixa que una vegada Marc ja està dintre l'àrea, però crec que si te fixes al moment del xut, Marc està fora.
Que aquella acabava en gol, perquè la jugada continuava i Mirabete va acabar
molt, molt, molt dubtosa aquella, l'altra no vaig tenir oportunitat de veure-la, però sí que està molt clara, crec.
Bé, a mesura que anava avançant a la zona part, però l'Horta de Sant Joan també s'anava aproximant en perill a la porteria de Ferran, en jugades aïllades, i amb el partit ja totalment trencat va ser l'Horta qui faria l'1-2 al de minut 78. Era el definitiu 1-2 quan Miquel, des de lluny, superava per dalt a Ferran, que es va quedar una mica a mitja sortida. Els de Jordi Videllet també aportaven molt de perill amb les accions de Joan Esmel i d'Isaac, que van poder emplear marcador per als de la Terra Alta en diferents ocasions. Però bé, al final el marcador es va quedar així, 1-2. El Moranova sí que és veritat que ho va intentar fins al final, però no va haver manera. Igualment, el mig del camp del partit va ser durant els 90 minuts de l'Horta de Sant Joan, i això doncs, va posar molts problemes al Moranova per a poder connectar bé amb la línia d'atac. Bé, la propera setmana, Camarles-Moranova, partit complicat a Camarles, el segon classificat, només per sota del Corberà d'Ebre, i l'Horta de Sant Joan rebrà a casa l'Olímpic de Moradero, un partit que hem comentat anteriorment. Bé, després, en quant a l'Horta, recordin que l'Ulldecona va impugnar el partit, l'Ulldecona va impugnar per alineació indeguda de l'Horta de Sant Joan. Els darrers dos minuts de partit, el porter suplent de l'Horta va jugar com a jugador, els darrers 2-5 minuts de partit. I bé, l'Ulldecona va impugnar aquest encontre i la federació li ha donat els 3 punts, eh? És a dir, que li ha donat els 3 punts a l'Horta de Sant Joan, a l'Ulldecona, li ha donat la raó a l'Ulldecona, per tant l'Ulldecona, diguem que aquell partit l'ha guanyat per 3-0. Després del partit vam parlar amb Jordi Vidillet, ens deia això.
Jo, la meva opinió, crec que era impugnar un partit perquè un jugador no tingui l'alta mèdica, crec que no és suficient com per impugnar un partit. Crec que hi ha altres formes de sancionar l'equip que fa aquest tipus d'infracció, però crec que, com diu el reglament i la federació aplica l'article, no sé si és el 273, l'article ho diu molt clar. Quan l'equip que vulnera la norma ho fa en mala fe, i crec que l'Horta en cap moment va obrar de mala fe al camp de l'Ulldecona quan el seu porter suplent i va entrar els últims dos minuts. Vull dir, jo crec que acció de mala fe no n'hi ha cap, però bueno, el comitè ha de resoldre això i hem d'acceptar-ho, i l'únic que podem fer, pues, bueno, és fer les queixes per escrit corresponents i a veure si podem aconseguir que això es tiri atràs, que ho veig molt difícil. Per part del club van fer una apel·lació i bueno, ara esperem, ja la resolució ha sigut esta, de donar-li els 3 punts a l'Ulldecona, i jo crec que almenys una segona queixa trobo que no deixarem de fer-la, perquè crec que no és suficient motiu, crec jo, fer perdre els punts en un equip per que un jugador jugui sense tindre l'alta mèdica.
Club de Futbol Batea.
Bé, seguim parlant amb més partits. El partit del Batea, abans, en quant al que deia Jordi Vidillet, doncs òbviament no tenia l'alta mèdica encara aquest jugador. L'Ulldecona s'hi va fixar, va dir-ho a la federació i bé, s'ha quedat el 3-0. Ha apel·lat en aquest aspecte l'Horta de Sant Joan, ens ho dirà ara mateix el seu entrenador. Bé, seguim parlant de més partits, com us comentava, parlem del Batea. Som-hi, parlem del Batea, Genís.
Bon, bon dia, Genís.
Bon dia.
Estava fent la digestió als biquinis, ara.
De victòria del Batea.
Doncs sí, Batea 4, Remo Linsviden B 2, victòria fàcil del Batea, que superaria el cué de la taula amb un partit força plàcid pels homes de Joan Vallès. Els locals ràpidament es situarien amb un còmode de 2-0 al marcador gràcies a un gol en pròpia porta i una nova diana d'Agustí al minut 15. Amb l'avantatge del marcador, els de la Terra Alta portarien el domini del partit, que només els escaparia en una jugada aïllada que transformava Joan per posar el 2-1. El gol visitant donava un toc d'atenció al Batea, que reaccionaria fent el 3-1 i encarrilant el partit just abans del descans. Ja a la segona part, els locals controlarien plàcidament el partit i més quan amb una bona jugada sentenciarien fent el 4-1. El Remo, aprofitant l'entrada d'homes de refés, apretaria sense molt èxit els locals en els darrers minuts. Finalment, Lluís Tar aconseguia posar el definitiu 4-2, que dona els 3 punts al Batea i el situa en un boníssim tercer lloc amb 3 victòries en 4 partits.
Bé, després del partit del Batea, anem cap al derbi.
Futbol Club Vilalba. Club de Futbol Corbera d'Ebre.
En línia, Josep Maria Rovira.
Sí, a veure, ha sigut un partit al principi igualat, però quan una vegada ens hem pogut assentar al terreny de joc, crec que el Corbera ha sigut superior. Sí que hem tingut dues arribades del Villalba al començar del partit, però no, nosaltres hem tingut un pal i a partir del gol de Cornejo crec que han sigut dominadors del partit. També hi havia la circumstància del vent que condicionava una mica l'encontre, però el 0-2 realitzat per Fidel al finalitzar la primera part i en contra de vent que estaven, crec que ha sentenciat bastant el partit. La segona part crec que ha sigut plàcida, han sigut dominadors, físicament també molt ben posats al partit, hem tingut moltes ocasions de segona part per sentenciar, ha acabat el partit 0-3, i d'aquesta manera continua treballant, 4-4, l'equip està en molta moral, l'equip està sòlid, i d'aquesta manera, pues, partit a partit, a veure hasta quan podem arribar en aquesta ratxa.
En línia, José Luis Polei.
Pues bueno, un partit que el Corbera s'ha deixat guanyar tranquil·lament, han sortit amb molta més intensitat que nosaltres, tenen jugadors amb més ofici que el Villalba. Bueno, el primer gol ens fan gol d'un rebot que anava fora i nosaltres ens la fiquen dins. I bueno, però bueno, jo crec que el Corbera ha sigut mereixedor clarament, ha tingut molta més intensitat que nosaltres, han jugat més a futbol que nosaltres, ha sigut en aquells dies que no ens ha sortit res, ni hem jugat a res. De fet, falta tenir dos baixes, com Josep Pinyol i Marc Meseguer, però bueno, tampoc és excusa. Bueno, s'ha mereixut guanyar el Corbera, ha tingut molt més ofici que nosaltres, s'ha mereixut guanyar, per a mi, clar, vencedor el Corbera.
Bé, doncs, és la línia dels dos entrenadors, Vilalba 0, Corbera d'Ebre 3. Us demano disculpes, al principi hem dit Josep Maria Rovira, òbviament no era Josep Maria Rovira, era Jordi Roca, l'entrenador del Corbera d'Ebre, i José Luis Polei, efectivament, l'entrenador del Vilalba, que per cert el vam tenir la setmana passada aquí a dins l'estadi. No li ha anat molt bé la seva visita perquè ha perdut contra el Corbera, eh? Un Corbera que està imparable, Genís.
Sí, el Corbera s'emportaria els 3 punts del derbi terraltí d'aquesta setmana. El partit començaria força igualat en els primers minuts, ja que tots dos equips disposarien de diverses ocasions per avançar-se al marcador. Avisaria Cornejo pels visitants i la reacció de Vilalba arribaria en ocasions clares, com les de Billy, que enviava el seu xut al lateral de la red. El Corbera seria l'encarregat de desfer la igualada gràcies a un gol de Cornejo que rebotaria en un defensor i acabaria enganyant a Miki. Amb el gol, els visitants agafarien el control de la pilota i a poc anirien portant el pes del joc al camp del Vilalba, que trobava moltes dificultats en la sortida de la pilota. Ja les acaballes del primer temps seria l'altre killer del Corbera, Fidel, qui anotaria el seu quart gol en 4 partits i posaria el 2-0 al marcador. Ja la represa del Corbera aquest cop, amb l'aire a favor, no tindria problemes per aguantar el marcador, inclús l'hagués pogut ampliar amb una ocasió clara només sortir del terreny de joc. Finalment, un Vilalba sense idees clares acabaria rebent el definitiu 0-3 de les botes de Morell, que deixa el Corbera com a líder amb solitari amb 4 victòries en 4 partits.
Déu-n'hi-do la ratxa del Corbera d'Ebre. Fins aquí el repàs del derbi. Anem a parlar del Pinell, que ha perdut aquesta tarda a Ulldecona.
Club de Futbol Pinell.
Doncs Ulldecona 1, Pinell 0, resultat força enganyós que no reflecteix el bon treball del Pinell aquesta tarda a Ulldecona. El partit començaria amb l'equip terraltí molt intens, que disposaria de la primera ocasió clara per part de Bernabé, que intentava una vaselina que el porter aconseguia aturar. Els locals no es trobarien gens còmodes i només disposarien d'una ocasió clara de gol, mentre que el Pinell trepitjaria amb freqüència l'àrea rival. A la segona part, el domini dels homes de Rovira seguiria augmentant. Ximo tindria una bona ocasió per avançar els visitants, enviant la pilota al pal, i tot seguit Bernabé no aconseguia aprofitar la passada d'Albert Saladier després que aquest es regategés el porter. El partit es posaria costa amunt pels de la Terra Alta després que una pilota perduda acabés significant un 1 contra 1 que no desaprofitarien els locals per avançar-se. Amb el resultat, En contra, el Pinell es volcaria a l'atac i tindria l'empat en un remat que Amadeu enviava fora pràcticament a porteria buida. Finalment, els visitants, tot i el bon partit realitzat, no aconseguien puntuar i es situen a la 14a posició amb 4 punts.
Derrota del Pinell, i de la derrota del Pinell passem a la victòria del Flix, 4-0 a Santa Bàrbara.
Joventut Esportiva Flix.
4-0 contra el Santa Bàrbara, volia dir. Pau Folqué, bona nit.
Bona nit, Edu.
Molt bones. Explica'ns aquesta victòria per 4-0. Som-hi.
Marco Polo, va donar aixes a Sabadell, però baixes de la Palma i de gallina tinc la pell. Fins i tot ànims d'idear versos, en aquest cas l'escriptor Andreu Carranza, en referència al primer gol golaç de Polo amb la samarreta roja i blanca, ha aixecat l'exhibició de futbol viscuda aquesta tarda a la Ventonella, on la Joventut Esportiva Flix s'ha desfet en contundència del Santa Bàrbara per 4-0, tombant present i passat. Present perquè ha convertit en pols un equip a l'alça en l'actualitat i des de fa uns quants mesos. I passat, això sí, recent, perquè a la quarta de les darreres que els montsenencs visitaven el nord de la Ribera d'Ebre, per fi ha arribat la vençuda. Una golejada que hagués pogut ser encara més avoltada per part d'un equip frixanco a Clapador que, si bé ha aprofitat dos penals, ha impartit una classe magistral al seu rival, limitat per les absències, en una clara mostra d'ostentació de múscul a casa, on fins al moment el bloc no ha baixat el llistó d'intractable, d'inexpugnable. En el segon partit de la Lliga enfront de l'afició, era necessari retrobar-se amb la inspiració per arribar a bon port, i més quan l'adversari se t'obre d'entrada, estira línies i no té objeccions en intentar-te-la robar. Aspecte que la força ha plantejat un encontre d'intensitat i anades i tornades, i per tant, on l'autoritat reïa en la solidesa. I de fet, a la mínima, internada d'Oleguer amb caiguda per desequilibri, i el rei dels 11 metres Ramon s'estrenava a la casella. Rèplica viscuda a l'altra àrea, però que el veterà Carlos Vilabert enviaria desviada. Pilota i ocasió en repartir de sí, però el vaixell ben amarrat a port, presentant actitud desperta i activa, la mateixa que ha permès arribar al descans amb l'avantatge mínim, però sense renunciar a l'elegància de Sidart, Mr. Túnel, millor dit, i a la contundència d'un Caco premiat amb la capitania. Tot llest per salpar. Era premer l'accelerador i deixar definitivament terra ferma per respirar amb tranquil·litat. La mateixa amb què Sendrós ha punxat un globus vingut del cel i s'ha escapat de tres per cedir-la un Jacob que només ha hagut d'empènyer. Començava l'efecte rodet, del qual no s'alliberarien els planers eternament amarrats a la represa. Albert tornava als terrenys de joc un any i mig després de no trepitjar-los en duel oficial i, paral·lelament, Sidart sentenciava amb el tercer en una pena màxima provocada per Jacob que ha significat l'excursió en proxa directa d'Abella, l'últim home. Com el menjar i la beguda festes, les oportunitats donaven a l'ojo, fins al punt que la superioritat ha conduït els de Lizasso a agradar-se i a carnissar-se amb un porter visitant Lleixà que ha salvat els seus d'un desastre major. Al seu torn, Polo s'encarregaria de llançar la traca final amb una senyora llana, cavalcada marxant de tothom per força i velocitat per la dreta, i bateig introduint-la per l'únic foradet existent al pal curt. El seu èxtasi personal ha topat a continuació amb el pal, però entre poesies i entusiasme no s'adobia que ha estirat la part posterior de la corda presa al davant per la resta de companys, que ha servit al Flix per retrobar-se en la victòria, amb l'espectacle, amb l'encant.
Gràcies, Pau Folqué, la crònica d'aquesta victòria 4-0 contra el Santa Bàrbara.
Pau!
Dir-me.
Escolta'm, començant cròniques així, això és car de PM.
És car de PM.
Hombre.
Pues avui l'autor és Andreu Carranza, d'aquest vers.
L'has decidit.
I ja el partit i sortir els jugadors i recitar aquest vers davant de tots els jugadors. I evidentment, els aplaudiments de la Ventonella han estat unànims.
Molt bé.
Bé, Pau Folqué, la propera setmana...
Propera setmana, al Canavé Flix.
Al Canavé Flix, bé.
El desplaçament més llarg de la temporada i intenso d'un partit de les Terres de l'Ebre.
Molt bé. Bé, per cert, Pau, et vaig trobar l'altre dia a faltar al programa El Foraster, eh? Faltava Pau Folqué en aquell programa.
Falta.
Aquí sí?
Mm-hmm.
Jo dic sortir Pau Folqué, com no?
És
un dels buc encima del poble, és a dir, que havies de sortir.
Ja estava amb esperit. No, els dies que van rodar no estava al poble per qüestions laborals,
bueno,
i no vaig sortir el vídeo. Però en tot cas, tampoc crec que hagués sortit, eh?
No?
Amb alguna brometa
no,
sobre
Pau Folqué, no? Ja veuré que la diversitat de Nifa i de Trenca és extrema.
Sí, sí. Bueno, i això que lo fill de la panaderia... I la carnissera s'entenen o no, però? Això és
no,
cert,
no
això és cert
no.
O no?
La carnissera està casada i el fill quasi.
Molt bé, ho deixem aquí, Pau, perquè una abraçada ben forta.
Bona nit, la setmana vinent.
Adéu-siau, adéu.
Bona nit.
Adéu, Pau.
Adéu.
Bé, doncs la crònica de Pau Folguer, com cada diumenge a dins l'estadi, hem de fer un repàs a la resta de la jornada d'aquest grup primer de la tercera catalana.
El repàs de la resta de la jornada.
Amb l'Ametlla de Mar 0, Camarles 1.
Victòria per la mínima del Camarles en el desplaçament a l'Ametlla de Mar. Els camarlencs s'han emportat els 3 punts a la recta final del partit després d'un gol de Marc Prades al minut 86.
La Sénia 1, Deltebre 1.
La Sénia Deltebre han sumat un empat en un duel on Sergi Rodríguez ha avançat els deltebrencs a l'inici de l'encontre i finalment Javier Rodríguez ha pogut igualar el resultat al minut 67.
Aldeana 3, Alcanar B 2.
L'Aldeana s'ha emportat una nova victòria a casa amb la visita del filial de l'Alcanar. El conjunt local ha establert el 3-0 al minut 39 amb dianes de David Moya, Amado Clotet i Lluc Pepiol, i el filial canareu ha pogut retallar distàncies amb 2 gols més d'Oriol i Rubén, però que no han estat suficients per remuntar el maig.
Molt bé, doncs aquesta és la resta de la jornada al grup primer de la tercera catalana. De seguida passem ja cap al grup segon. Abans, però, Rafael, que fa estona que no parles, una categoria que de moment en aquest inici sembla ser, sí que és veritat que el Corbera d'Ebre ho ha guanyat tot, però que no dona indicis de que sigui una temporada que hi hagi un equip que s'escapi durant tota la temporada. Sembla ser.
Bueno, això acaba de començar. Ja. Jo espero que el Flix ha de ser l'equip que s'ha de...
Abatre.
Suposo que, bueno, estes han tingut 2 ensopegades, un empat i una derrota, però jo crec que al final serà l'equip que estarà a dalt. Però suposo. Però, bueno, ha fet un equip per això, eh?
L'objectiu és aquest?
Sí, suposo.
En quant a la resta d'equips, alguna cosa a destacar? També ha canviat molt el Vilalba, per exemple.
Sí, bueno, el Vilalba hi ha marxat molts jugadors. No ho sé. És que no et puc dir perquè no és que hagi seguit massa llavors. El Corbera, doncs, ja ho he dit, fica molt intensitat, té qui té, veteranos, els 2 o 3 puntes són gent que si te'n tenen una, te'n fan 2.
Tens alguna data al calendari marcada?
No.
Saps contra qui juga l'Olímpic després de Files?
No ho sé. Contra el Monanova, potser.
Sí, trobo que sí.
Tant com per les cares, suposo que deu ser així.
Jo tampoc ho sabia, realment.
És una llàstima. S'hagués pogut veure per Fires, no?
Ja, també.
Per Fires hauria sigut espectacular. Amb la gentada que no es pugui allí.
Per rebre la federació l'any que ve.
Bé, doncs crec que és el cap de setmana després de Fires. És el partit, és el primer derbi de la temporada. L'últim, bueno, l'altre, serà de cara al mes de març, a final del mes de març, si no m'equivoco. Són partits que sempre es marquen, el calendari, òbviament.
Serà
molt interessant, com sempre.
Sí, i tant.
Bé, doncs, Rafael Castellví, que comenta una mica aquest grup primera, tercera catalana. Nosaltres ja anem cap al grup segon. Moment de fer un repàs als resultats i la classificació d'aquesta darrera jornada.
Resultats i classificació.
Vinga, doncs, som-hi. Jornada número 4, el grup segon de la tercera, amb l'Espanya Canonja 2, Sant Pere i Sant Pau 1.
Unió Estorga 3, Mas Pellicer 4.
La Pastoreta 2, Vilaseca 3.
Alhambra de Reus 1, Bonavista 3.
Alcobé 1, Les Borges del Camp 0.
L'Hospitalet de l'Infant 1, Salauris 1.
Falset Esportiu 1, Camp Clar 3.
Salou 0, Cambrils United 2.
I Racing Bonavista 3, Montbrió 2. Són els resultats d'aquesta darrera jornada del grup segon de la tercera catalana. L'Hospitalet de l'Infant, que juntament amb el Mas Pellicer i el Bonavista són els líders, 10 punts per a cadascun, Hospitalet, Mas Pellicer i Bonavista. I bé, que tenim també el Falset Esportiu, que després de la derrota d'avui contra el Camp Clar situa 8è classificat mitja taula amb 6 punts. Amb un punt es troba el Montbrió, el Sant Pere i Sant Pau i les Borges del Camp. Bé, per a parlar d'aquesta crònica, la crònica d'aquest partit ens la porta com sempre el Jordi Perelló.
Pues Jordi Perelló no està. L'hem trucat. I l'únic que hi ha averiguat és de quina companyia és, el mòbil.
Ah, molt bé.
I de quina és?
Perquè et diu el contestador.
Però de quina és?
El Vodafone.
Vale. Molt bé, aquí queda dit, eh?
Ja està.
No contesta?
No.
Bé, doncs seguim avançant. Si després el podem localitzar, ja ens explicarà una mica el partit. Si no, que sàpiguin que el Falset ha perdut per un gol a 3 contra el Camp Clar. Nosaltres seguim avançant. Deixem ja la tercera catalana. Hem d'anar a la quarta. Abans, però, publicitat. Recordin, en aquesta recta final que ens espera de dins l'estadi, repassarem tota la quarta catalana, que tenim el... No tenim cap línia, no? Aquesta setmana de la quarta catalana. Tenim també de parlar amb Edu Albacar, que el tenim a punt també via telefònica per entrar, per explicar-nos una mica com va anar l'Elche-Madrid d'aquesta setmana. va ser molt interessant amb tot el que va portar, sí, la cua que va portar.
A part, li van fer un munt de declaracions, jo me'n recordo el dia següent, que el van entrevistar molt.
Sí, perquè Edu Albacar, a més, com a capità, després del partit, doncs, va atendre els mitjans de comunicació i va sortir per tot arreu, dient que, bé, que el partit va ser un robo i moltes altres coses. Recordin que Edu Albacar és madridista, és del Real Madrid, és seguidor del Real Madrid. Què dirà després de tot això? Doncs no sé, li preguntarem després a l'apartat de futbolistes ebrencs al món a veure què ens diu. A més, també tenim, òbviament, l'apartat de futbolistes ebrencs al món, tot el que han fet els equips de casa nostra. De poliesportiu, moltes coses també per a què parlar. Així que...
Doncs ara us haig de dormir per empalmar després, ja.
Sí, sí, sí.
Ja el portarem directament.
Bueno, jo me n'he d'anar a dormir, eh, nois?
Si vols, com que ens hem d'aixecar aviat demà, ja mos quedem aquí a dormir per aquí.
Molt bé.
Al quarto del fondo. Bé,
El quarto oscuro.
Menos mal que no es diu això.
Menos mal. Bé, anem a la publicitat.
La família,
abans, però, és que ho heu mal interpretat.
Sí, sempre m'ha dit.
Hem dit dormir, eh?
Hem dit dormir només, no hem dit res més. Bé, Facebook, Judit.
Moltes coses,
som-hi.
Moltes coses i moltes respostes, espera.
Vols dir que no val la pena fer un final tot?
Sí.
Directe?
No. Hem de fer aquest repàs.
Se m'ha penjat.
Aquí qui mane?
És impossible corregir-le
alguna cosa.
Se m'ha penjat.
Se t'ha penjat?
Va, jo, doncs venga.
Si t'has penjat, ho deixem pel final.
Va.
Si t'has penjat, ho deixem pel final. Vinga, són les 11:34. Escolten, dins l'estadi, no marxin. Recordin que al final sortegem paella.
Dins l'estadi. Dins l'estadi. Amb Eduard Pino. Xavi Salvador.
Xavi Salvador.
Genís Pena.
Genís Pena.
I Judit Bru.
Litos som l'empenta i la solució que necessiteu. Litos us ofereix el servei de logopèdia i molts altres, com la teràpia psicomotriu o les tècniques d'estudi i aplicació en els aprenentatges escolars molt profitoses. Fem teràpia familiar i de col·laboració amb l'àmbit escolar, especialistes en diagnòstic i orientació psicopedagògica. Fins i tot fem estudis grafològics i grafoteràpia. Litos, gabinet psicopedagògic al carrer Gardènia número 2 de Móra d'Ebre. Telèfon 977-84-45-92. 84-45-92. Òscar Pintura Decorativa. Pintura industrial. Estucats. Apliquem tota classe de pintures. Rehabilitació de tota mena de façanes amb garantia de 10 anys. Més de 25 anys d'experiència. I sempre amb el millor preu i la màxima qualitat de treball. Demaneu pressupost sense compromís al número 609 56 81 16 o bé visiteu la nostra web oscardecor.cat. Òscar Pintura Decorativa. A Benissanet i Miravet. Restaurant L'Economat de les Mines a Bellmunt del Priorat. És part de la història. Abans, perquè era la botiga dels miners. Ara, perquè som un restaurant de referència a la comarca. Rústic i modern alhora, amb menú diari i menú especial de cap de setmana. També menús especials per grups i menjars d'empreses. Paelles, mariscades, calçotades, sales per a celebracions, batejos, comunions, aniversaris, etc. Just davant de l'Ajuntament. Reserves al 669 89 27 66 o al 977 83 13 46. Visiteu L'Economat de les Mines.com.
Respira, descanses capçades. Un hotelet rural de somni a Horta de Sant Joan. Cada habitació diferent d'una altra, però amb tots els conforts. Piscina, restaurant. Informació i reserves al 977 43 55 55. Visita hotellescapçades.com. Les Capçades, hotelet rural. Un plaer que has de viure.
Joieria. Ràdio Móra d'Ebre. Cadena SER. Escolta amb nosaltres la vida.
Joieria Rellotgeria Ana Maria Muñiz, 23 anys al vostre costat. Joies d'or, anells per compromís dels millors dissenyadors italians, el més nou en moda en plata amb dissenys espectaculars. Tot en joieria amb un estil que ens destaca. Et sorprendran els acabats de les nostres reparacions. També marques líder en rellotgeria. Sandoz, Viceroy, Dubar, Adolfo Domínguez. Joieria Rellotgeria Ana Maria Muñiz, Avinguda València 31 de Gandesa, 977 42 12 36. Trobaràs la millor atenció i els preus que tu esperes. Vine a conèixer-nos. Segur que ens sortiràs satisfet.
Descans, relax, pau, aire pur, tranquil·litat. A La Farinera, els apartaments d'Horta de Sant Joan. Uns dies o un cap de setmana a La Farinera et permeten desconnectar totalment de maldecaps o senzillament del teu dia a dia habitual. Podràs fer rutes en bici, senderisme, seguir els itineraris de la Batalla de l'Ebre, visites culturals, rutes gastronòmiques. Desconnecta! Apartaments La Farinera, Horta de Sant Joan, 646 985 223. I si ens vols veure de més a prop, lafarinera.com.
Revista L'Oliver, totalment gratuïta. Distribució de 10.000 exemplars a tot color a la Ribera d'Ebre, Terra Alta i Priorat. Revista L'Oliver, la revista de les tres comarques, amb seccions d'enologia, cuina catalana, l'agenda, entrevistes, passatemps. Revista L'Oliver, la revista que està de moda.
El cap de setmana que vulguis tens una atractiva proposta per compartir en família. Visita el Poble Vell de Corbera d'Ebre, amb la interpretació de la Batalla de l'Ebre des de la Cota 402 i després un bon àpat a restaurant Cal Pelegrí, amb els plats típics de la comarca, carns, peixos, també per emportar. Restaurant Cal Pelegrí, a l'Avinguda de la Llibertat de Corbera d'Ebre. Reserves al 977-05-5022. Visita cal-pelegrí.com. Cal Pelegrí, encantats de tenir-lo a taula.
Si et diguessin que pots escoltar el millor programa radiofònic esportiu de les Terres de l'Ebre, amb resultats, classificacions, entrevistes, jugadors, tu perdries? No, home, no, que no! Dins l'Estadi, espai guardonat com a millor espai radiofònic esportiu de les Terres de l'Ebre en la quarta festa de l'Esport Ebrenc. Dins l'Estadi, els diumenges a les 10 de la nit. Dins l'Estadi, quarta catalana.
Quarta catalana.
I seguim avançant a Dins l'Estadi, ja recta final del programa d'aquest diumenge, 29 de setembre. Arribarem fins al dilluns 30, penso jo, no? Falten 20 minuts per arribar-hi, per tant, jo crec que sí que arribarem, no? A dilluns o què, Rafael?
O sigui, ja... M'estic medinant, ja quasi està sonant...
La dutxeta...
Però amb l'os tu de River, tu.
Ja treballar. Bé, quarta catalana, grup 20, jornada número 4. Som-hi. Amb el Campredó 0, Godall 5.
Roquetany B5, Xerta 0.
La Cava B3, Es Montell 0.
Sant Jaume d'Enveja B, 0. Jesús i Maria B, 7.
Tivenys 1, Ebre Escola 1.
Benissanet 2, Arnes 1.
Bot 1, Jesús Catalònia B, 2.
I la Galera 2, Ginestà 1.
El Tivenys és el líder de la classificació amb 10 punts, el segueix el Godall i el Catalònia B, juntament amb el Roquetenc B, amb 9 punts cadascun, 8 per a l'Ebre Escola, el Ginestà és 8è amb 6 punts, els mateixos que l'Arnes i el Benissanet, l'Escó B en té 3, i encara sense puntuar es troba el Bot, el Xerta, el Montells i el Sant Jaume d'Enveja B. Són els equips que encara no han puntuat al grup 20 de la quarta catalana. Vinga, som-hi, que teníem derbi avui a la quarta, el Benissanet-Arnes.
Club Esportiu Benissanet. Arnes, Club Esportiu.
Bé, doncs, Benissanet 2, Arnes 1. El Benissanet que ha hagut de suar de valent per a sumar els 3 punts davant d'un Arnes que ha posat les coses molt complicades. A la primera part, el Benissanet ha aconseguit avançar-se amb el gol d'Adrià Miró cap als 20 minuts de partit, amb un gran xut des de la frontal de l'àrea que anava a l'escaire. Un gran gol de l'Adrià que, malauradament, 5 minuts després aproximadament, s'acabaria lesionant i ha mermat força l'atac local. De cara a la represa, el Benissanet feia el 2-0 al minut 70 en una pilota penjada a l'àrea que entre Jordi Soler i el defensa enviaven la pilota al fons de la porteria de Joaquim Miralles. Acte seguit, però, l'Arnes aconseguiria fer el 2-1 definitiu, aprofitant el refús a la sortida d'un córner. Recordin, la propera setmana, Benissanet Roquetenc B i Arnes Ebre Escola.
Club Esportiu Ginestà.
La Galera 2, Ginestà 1. El Ginestà ha caigut contra tot pronòstic al camp de la Galera. En un partit força trebat i on el Ginestà ha intentat fer el seu futbol, ha quedat desactivat ràpidament després de les condicions del terreny de joc que no han ajudat gens als interessos del conjunt d'Àngel Guiu. Al descans, 0-0 i poca cosa a explicar. De cara a la segona part ha estat quan el marcador s'ha mogut. Al minut 52, penal molt dubtós a favor de la Galera, que es transformava en l'1-0. Només treure de centre, ràpida acció del Ginestà que acabava amb el gol d'Enric Sentís, anomenat Titi, que empatava el partit 1-1. I dos minuts més tard, la Galera tornava a colpejar i aprofitant un error defensiu ha fet el definitiu 1-2. Ha passat de tot en només 5 minuts. El Ginestà ho ha intentat fins al final, però no ha sabut trobar el camí de l'empat. Derrota important després del bon inici de Lliga, però que farà tocar de pos a terra a un equip que té potencial de sobres per assolir l'ascens a la tercera catalana. La propera setmana, Ginestà i Benys contra el líder.
Bot Futbol Club.
Doncs Bot 1, Jesús Catalònia B2. Derrota del Bot aquest cop a casa contra el filial de Jesús Catalònia. El Bot no aconsegueix trobar-se en la categoria i aquest cap de setmana tornaria a caure derrotat per la mínima contra un Jesús Catalònia que es postula com un dels equips que estarà dalt en la categoria després d'aconseguir 3 victòries en 4 partits. Els de la Terra Alta, tot i tindre l'empat a l'abast, es verien superats per un Jesús Catalònia que donaria per bo el resultat 2-2, que li donava els 3 punts i deixava el Bot enfonsat al Pau juntament amb tres equips més, Xerta, Sant Jaume B i els Montells, que tampoc han puntuat. Esperem que reaccioni aviat l'equip de la Terra Alta, que la setmana que ve s'enfronta al Jesús i Maria B.
El repàs de la resta de la jornada.
I la resta de la jornada amb els següents partits. Roquetenc B, 5, Xerta, 0.
El filial del Roquetenc es va emportar el triomf en el duel contra el Xerta amb un marcador final de 5-0. Ivan Arasa s'avançaria al minut 21 i just abans del descans Raül establiria el 2-0 amb un gol en pròpia porta. Al segon temps, Antonio Barbera transformaria una pena màxima per fer el 3-0. A la recta final de l'encontre, els roqueteros no donarien opcions al Xerta i encara farien dos gols més, de Laureà Alegret i de nou d'Ivan Arasa.
Camredo 5, Godall 0.
Idèntic resultat de 5-0, però en aquest cas en el partit que enfrontava el Camredo i el Godall ahir dissabte, Joan Zaragoza en tres ocasions i dos gols més a càrrec de Màrius Florín i Rubén Ibea sentenciarien aquest encontre, on la primera part va ser la protagonista.
La Cava 3, els Montells 0.
Un hat-trick de Narcís Fabra permetria ahir dissabte el triomf del filial de la Cava davant de la seva afició amb la visita dels Montells. Narcís faria els gols als minuts 27, 61 i 89.
Sant Jaume d'Enveja B, 0. Jesús i Maria B, 7.
Nova golejada a la quarta catalana, en aquest cas, la que ha rebut el filial del Sant Jaume per part del filial de Jesús i Maria amb un marcador final de 0-7. Un hat-trick de Daniel Remus, un doblet de Nicola i dos gols més de Joaquín Ferrando i Joel Tomàs han lliurat els tres punts als partidalencs sense que els Sant Jaumeros poguessin fer almenys el gol de l'honor.
I per acabar, Tivenys 1, Ebre Escola 1.
Repartiment de punts en el duel entre Tivenys i Ebre Escola en un duel que ha acabat amb un resultat final d'1 a 1. Delvis Eyong ha avançat el Tivenys al minut 28, però a la recta final, al 90, Mohamed ha marcat in extremis per aconseguir un punt del camp del Tivenys.
I després de la quarta catalana, moment d'anar cap a futbolistes ebrencs al món.
Futbolistes ebrencs al món.
Hola, sóc Oriol Romeu.
Hola, sóc Gerard Badia.
Sóc en Jordi Angel.
Hola, sóc Pedro Bacar.
Hola, sóc Bruno Saltor.
Perquè dins l'estadi també pensa en ell.
Dins l'estadi.
Dins l'estadi.
Dins l'estadi.
Dins l'estadi.
Dins l'estadi.
A dins l'estadi el seguim de ben a prop.
Som-hi, futbolistes ebrencs al món d'aquest diumenge 29 de setembre. Xavi, el tenim ja, no? A Edu pel telèfon.
Sí, senyor.
Tenim preparat. Doncs bé, Celta 0, Elx 1. Primera victòria de la temporada de l'Elx d'Edu Albacar, que ha estat substituït als 13 minuts de la segona part. Però bé, avui amb Edu Albacar, que el tenim via telefònica, volem parlar sobre el partit d'entre setmana, aquesta jornada intersemanal. Elx, Real Madrid, al Martínez Valero. Recordin, victòria al final pel Real Madrid després de que l'àrbitre xiulés penal com una amb falta de Pepe dins l'àrea. Podríem dir-ho
així. Sí, sí.
Podríem dir falta de Pepe dins l'àrea. Què dirà Edu Albacar? Li preguntem. Som-hi. Edu Albacar, què tal? Molt bona nit.
Hola, bona nit.
Com estàs? Bé?
Molt bé.
Bé, ha estat una mica notícia, eh? Tant tu com l'Elx aquesta setmana, després del partit contra el Real Madrid, que és del que et volia preguntar, sobretot, no? Després de l'entrevista que vam mantenir a finals de la temporada passada, bé, sens dubte, doncs, estaves molt il·lusionat amb l'objectiu de, i amb el somni de poder votar a primera divisió, jugar contra els grans, i així va ser. Aquest dimecres vau jugar contra el Real Madrid, vau acabar perdent al final, però polèmica a part, després en tot cas en parlem, Edu, quines sensacions vas tenir de jugar contra el Real Madrid, un equip que, bé, ja sabem que en altres edicions us ho has comentat que és el teu equip preferit i, bé, doncs segur que era un somni fet realitat, no? Jugar contra Cristiano Ronaldo, contra Sergio Ramos, contra figures de primer nivell mundial, no?
Sí, bueno, ja et dic que no havia aconseguit l'objectiu de debutar a primera, pues sempre tens marcats a calendari pues, el dia que jugaves contra el Madrid, contra el Barça, i bueno, va arribar el dia. Jo crec que en definitiva pues, vam fer un bon partit, vam plantejar molt bé el partit, vam tindre bastant controlats, i jo crec que inclús vam ser superiors al Madrid. I al final, pues, bueno, ja dic, per un error arbitral, pues, se'ns va escapar un punt que crec que era lo més normal, hauria sigut un empat.
Què et va semblar el Martínez Valero tot ple per a veure un partit d'aquestes característiques?
Home, ja se notava, no?, durant la setmana que bueno, pues, si normalment hi ha 4 o 5 càmeres, doncs pues, aquella setmana n'hi havia moltes més, i es veia ja una miqueta l'ambient a la ciutat com que venia un gran, no? Jo dic que al final, pues, quan surts a calentar i veus l'ambient, ja notes un ambient diferent i ja notes que el rival no és qualsevol, no? Respectant sempre als altres equips, clar, però bueno, jo crec que al final el Madrid i la zona pues, sempre aixequen més expectatives que els altres equips.
Bé, doncs com tothom sap, al final, doncs, malauradament, va que aquesta polèmica es va parlar... Es va parlar i se n'ha parlat molt del penal, bueno, no sé si dir penal o la caiguda de Pepe dins l'àrea, que definitivament Muñiz Fernández va assenyalar com a pena màxima. Va haver molta polèmica en referència a aquest partit i a més, Edu, com a capità, al final vas atendre els mitjans de comunicació i va sortir per diferents mitjans doncs, bueno, que va valorar una mica l'actuació de Muñiz Fernández, la decisió final i qualificant com a robo. Ara que han passat uns quants dies, què en penses de tot plegat?
Bueno, jo continuo dient el mateix. Al final és un error molt gran, però que al final la realitat és que nosaltres ho deixàvem en 0 punts, perquè bueno, teníem un empat, jo crec que molt bo, amb un equip molt important i molt bo com és el Madrid, i després d'estar remant 90 minuts per aconseguir l'empat, pues, una jugada que no va existir, pues, que se'n va tot el treball d'una setmana, l'il·lusió que venies de jugar contra el Madrid i pues, tot per terra en 10 segons, no? Perquè bueno, ja passava 40 segons del temps reglamentari i damunt pues, el penalti que es va traure de la màniga a l'àrbitre que va ser una mica lamentable.
Vas poder parlar després del partit amb algun jugador del Real Madrid? Et vas intercanviar la samarreta amb algun?
Tenia pensat de... Volia canviar-li la camiseta amb Sergio Ramos, perquè em pareix, per a mi, el millor central del món. I al final del partit, jo dic que era tan la ràbia que teníem perquè ens havia passat, que vaig donar la mà a tots els jugadors, perquè ells tampoc tenen cap culpa, però al final, no, amb la ràbia que tenia, no vaig ni canviar-me la camiseta.
Llàstima. Al final, no sé si també... La pregunta anava encarada per aquí, no? Si havies parlat amb algun dels jugadors del Madrid per a veure què et deien si sobre el penal que havia assenyalat Muñiz Fernández al final.
Sí, no, inclús en la mateixa jugada amb el mateix Reloa i Benzema dient que no s'ho creien, no? Com havia pitat aquest penal. I una mica així, no dic mofar-se, però bueno, estaven com a sorprenguts per la divisió gràfica, perquè ells claríssimament ho van veure que no era penal.
Edu, continues sent del Madrid igual que abans del partit o no?
Ja no. Comenta als meus amics que tota la vida dient-me que canviessa d'equip, que canviessa d'equip, que el Madrid ens ajudava molt els àrbits i dir-me que penal ho vaig poder comprovar.
Efectivament, ara vas comprovar com el Madrid l'ajuden els àrbitres. Bé, Edu, sempre et quedarà d'aquí no res al Camp Nou. Esperem que aquesta vegada, si heu de guanyar i heu de puntuar, que sigui per mèrits propis i Barça igualment. És a dir, que no... La veritat és que queda feo i a més en el futbol avui en dia com el Barça i el Madrid que se'n van i s'escapen. Com un equip com l'Elx que acaba de pujar a categoria doncs se li priva d'un premi com puntuar, que en puntuar contra el Madrid era com si fos més que una victòria per vosaltres.
Sí, al final el que vaig dir l'altre dia, si al final nosaltres no volem que ens regalen res, però que tampoc no roben d'aquesta manera. Al final nosaltres el que volem és que jugar de tu a tu amb equips d'estos, perquè bueno, tenim molta il·lusió de jugar contra equips contra Madrid i Barça i estar a millor liga del món, que al final passen coses com aquestes i bueno, és que tirem per terra tot el treball de la setmana.
Bé, en general, però, Edu, el debut oficial a la primera divisió, estàs gaudint del futbol de màxim nivell espanyol?
Sí, jo dic que la màxima il·lusió per a poder continuar aquesta categoria que és molt bonica, visita els camps que sempre he vist per la tele. Feia molts anys que volia comprovar que era la primera divisió i, bueno, hasta la fecha jo crec que sí, estic content pel debut, per poder jugar a primera, però, bueno, ja et dic que l'objectiu ara és aconseguir molts de punts per a mantenir-nos un any més.
I Edu, això sí que continua marcant gols de penal, continua marcant gols igualment, a la segona divisió, a la primera, i sigui la que té que sigui, Edu, continua marcant, eh?
Sí, jo vaig dir que, bueno, ser un dels encarregats de, sobretot de la pilota parada, pues sempre tenim més opcions i, bueno, pues ojalà pues pugui marcar molts gols i que se visqui per a guanyar partits i que l'Els l'any que ve torni a estar a la primera divisió.
Molt bé, doncs Els Madrid aquest dimecres, esperem que puguis gaudir també d'un Madrid-Els al Santiago Bernabéu, que encara impressionarà més, o per exemple un Barça-Elx al Camp Nou, que si no m'equivoco és de cara al gener. Tindràs un nou examen allí, eh? Estarem ben pendents.
Sí, crec que és a començament de gener, o sigui que bueno, també serà un partit especial, perquè bueno, està bastant prop de casa, i ojalà pues, puguem treure un resultat positiu, que sigui bastant complicat puntuar al Camp Nou, però bueno, no hi ha res impossible.
Molt bé, doncs Eduard Bacar, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos a dins l'estadi, una forta abraçada i moltíssima sort. Estem pendents de tu i a la pròxima en tornem a parlar.
Molt bé, una abraçada, gràcies.
Que vagi bé, bona nit.
Bé, doncs, paraules d'Edu Albacar, gràcies Edu, que per cert, l'Elx ha guanyat, doncs, com dèiem abans, el primer partit de la temporada, 0-1, avui contra el Celta de Vigo. Seguim parlant de futbolistes ebrencs al món, déu-n'hi-do les exclusives que ha deixat Edu Albacar, eh?
Això se paga, jo t'ho he dit abans. Sí. Dir, aquí podríem estar cobrant 50 euros més per programa cadascú.
Cuidao, que això de que Benzema i Di María es mofaven, això no s'ha dit a cap puesto, eh?
I això que ja no és del Madrid, no jodan.
I això que un madridista ha declarat, com és Edu Albacar, que digui que efectivament doncs ara els marits que ha pogut comprovar de primera mà que els àrbitres ajuden al Real Madrid, Déu-n'hi-do també, eh, Rafael?
Bueno, ja sol passar amb això dels equips grans, eh? Ja sigui el Madrid, ja sigui el Barça, perquè, per exemple, lo del Sevilla també va ser una miqueta... Igual que li van anul·lar, però no és normal, eh? Això, ara, lo de l'estrat, no sé, escandalós.
És diferent,
lo de Pepe és diferent. Perquè dius, hòstia, potser falta... De... Però és que es veu claríssim que és la falta al revés, una cosa...
Bueno, i a més que passava el temps reglamentari.
Sí, sí.
Bé, doncs, més partits. València 1, Rayo Vallecano 0. El gol de Jonas va donar els 3 punts al València d'Oriol Romeu, que no va participar en aquest partit. Sabadell 3, Real Jaén 0. L'equip del tortosí Víctor Curto, que va perdre ahir per 3-0 a la Santa Creu davant del Sabadell de Raúl Tamudo, que va marcar el primer gol, eh? Tamudazo. Curto va ser titular i va ser substituït als 78 minuts de joc. Anem cap a Anglaterra, Swansea 1, Arsenal 2, derrota del Swansea en un partit que es va jugar ahir a la tarda. No va jugar Àngel Rangel, que no va entrar per convocatòria, volíem dir, per molestes al turmell. El proper dijous juguen al Liberty Stadium contra el St. Gallen en partit de l'Europa League. I per acabar, Ipswich 2, Brighton 0. Després de 6 partits consecutius sense perdre, el Brighton va caure ahir a la tarda al camp de l'Ipswich per 2-0. Bruno Saltor, recuperat dels seus problemes físics, va tornar a la titularitat i va ser substituït als 82 minuts de partit. Recordin, dimarts 1 d'octubre, el Brighton juga a casa contra el Sheffield Wednesday. Per cert, el dia del partit, el dimarts 1 d'octubre, coincideix en l'aniversari de Bruno, 33 anys. Felicitats des d'aquí, Bruno. I fins aquí futbolistes ebrencs al món. Anem a fer un repàs a la crònica poliesportiva amb Judit Bru.
Arriba la crònica poliesportiva a dins l'estadi.
Bé, doncs comencem amb atletisme, ja que aquest diumenge a la tarda s'ha celebrat a Móra la Nova la 14a edició de la milla urbana Vila de Móra la Nova. L'activitat ha plegat un gran nombre de participants, de fet, 240 persones. Un gran número tractant-se d'una milla amb la participació de molts equips de Lleida, Tarragona i del conjunt de les Terres de l'Ebre. Des de l'organització, el Club Multisports Tivissa i també l'Ajuntament de Móra la Nova ens han comentat que s'han desbordat i que han viscut una milla esplèndida amb una rebuda de gent que no s'havia vist fins al moment. Pel que fa als resultats més destacats, el podi absolut femení està format en primer lloc per Paula Hitriuk, del Futbol Club Barcelona, en segon per Teresa Moya, de l'Agrupació Atlètica de Catalunya, i el tercer per Núria Esteve, de la Unió Atlètica de Lleida. En homes, el podi absolut ha estat encapçalat per Gerard Monteverde, de l'Atletisme Terres de l'Ebre, la plata ha sigut per Marc Sergi Bové, de la Canonja, i el bronze per a Jesús Caparrós, de Xerta. Pel que fa als podis locals, Cristina Mascarreras i Laura Vella han completat el podi femení. En el cas del masculí, ha estat Frederic Giné, seguit per Adrià Ardèvol i Nabil Abouvi. Destacar aquesta gran afluència i, com no, també pues, la participació de Freda. Seguim amb motor, ja que este passat cap de setmana també el circuit de Móra d'Ebre va acollir el campionat de Catalunya de Supermotar, on hi van prendre part un gran número de persones. Pel que fa als resultats més destacats, en les categories de SM1 es va imposar Antoni Fort, en SM2 el vencedor va ser Gerard Bailoy, en Sots 18 es va imposar David Navarro, i pel que fa a SM3 el vencedor va ser Joan López i en 4 Daniel Carrau. En SM Road el podi va estar format per Daniel Pinto, seguit per Toni Ortiz i per Josep Agustí Roig. Finalment, SM 50 Genís Gelada va pujar al més alt del podi, així com Javier Artigas i Marc Lluna en SM 65 i SM 85.
Molt bé.
Seguim amb futbol sala. L'Escó, que recordem que es troba a la tercera divisió nacional, ha caigut en la segona jornada de Lliga contra l'Altafulla amb un resultat final de 7-3. D'altra banda, ha començat la Lliga a la primera catalana, també de futbol sala, exactament al grup 6, on el Móra d'Ebre ha empatat a 3 a la pista del Vandellòs i el Flix ha caigut a casa per 3-4 en la visita del Vinyols. I també al grup 6, però a la segona catalana, el Riba-roja ha superat el futbol sala Rapitenc per 7-3, l'Ampolla s'ha imposat a la Pobla de Montornès per 6-8, el Gandés ha caigut per 4-3 a la pista del Vila-Rodona i el Móra la Nova ha caigut per 5-2 a Castellvell del Camp. Finalment, el Roquetes també ha caigut a casa per 2-4 en la visita del Montblanc.
Tots en terra.
Tots en terra han caigut. Sí,
caigut, eh?
I seguim amb la Lliga de Futbol Sala Femení de les Terres de l'Ebre. Està sigut bona.
Ha començat també aquesta setmana, eh?
També ha començat aquesta setmana. Jornada primera, Arnes 8, Ginestà 0, ha ajornat el partit entre l'Amposta i l'Olímpic, Gandesa 3, La Cava 3, Alcanà 1, Remolins Vítem 2, Santa Bàrbara 5, Sant Jaume d'Enveja 0, i Aldeana 4, Femení Tortosa Ebre 1.
El futbol femení, que també anirem repassant cada setmana a l'apartat sí. De poliesportiu, i una assignatura pendent que teníem. Hem d'invitar alguna jugadora. Aquí a dins l'estadi, vinga, va.
I un petit apunt, en bàsquet, també comença la Lliga Tarragona, i el sènior masculí del bàsquet Móra d'Ebre ha caigut a la pista del Valls amb un resultat final de 56-74. I ara Genís vos dirà una cosa.
No juguen a Móra d'Ebre?
També cal comentar lo de...
Sí, a Móra d'Ebre, 56-70, ha caigut.
Ah, vale, pensava que en dies a la pista del Valls.
Cau molt, avui tot em cau.
Avui tot em cau. La Móra d'Ebre jugava a casa, efectivament. Som-hi, què dius, Genís?
Cal comentar el primer homenatge a Marina Montaner.
Sí.
Amb la participació del Tortosa d'handbol, el Lleida i l'Escó. Bueno, se van disputar diferents partits, la categoria juvenil, infantil, cadet, van guanyar en tots els casos l'Escó i inclús també en la categoria sènior l'Escó va aconseguir emportar-se el primer lloc al triangular amb un autèntic partidàs contra el Lleida, que està en una categoria superior i van aconseguir guanyar-les. Enhorabona per l'organització, va ser un molt bon record per la Marina i també per la victòria de l'Escó que li van dedicar, evidentment.
I en tenis tenim alguna cosa o què?
Sí, tenim la victòria del Club Tarragona de tenis amb una participació d'un tenista de Móra d'Ebre, Roca, que bueno, dins aquest combinat del Club de Tarragona de tenis doncs s'han portat el Campionat d'Europa Sènior.
Què dius ara?
Sí, sí, de tenis allà a Múrcia.
Un crac, Déu-n'hi-do.
Sí. Bueno, lo conec.
Coneixes tema tenis, portes o no? O és més pàdel? Pàdel, això que ara està de moda?
No. Futbol.
Only futbol.
Sí, eh? Futbol i muntanya.
Molt bé. Bé, doncs, això és el que ens dona de si aquest programa. Amb la crònica poliesportiva hem de posar el punt i final abans, però últims comentaris a la pregunta que formulem avui a dins l'estadi. Sé que n'hi havia molts. Si et sembla, Judit, fem una selecció dels més importants que has llegit.
Bé,
embarcada.
Farem una...
Embarcada.
M'has passat aquí un... Sí, bueno, a Rosa Rous mos diuen aquest entrenador segur que sí, tot queda a casa. Carlos Tavera mos diu Edgar, Miró, Bernat, Rubén, Jaume, Andreu, Guiu i Pol eren 7 jugadors titulars que han marxat per diferents motius, però ha vingut gent jove i amb ganes que han aconseguit que la pinya segueixi unida. Estic segur que farem una gran temporada i encara no sé si superin els números de la temporada passada. La filosofia del club és el millor que tenim. Rafa, ho estàs fent molt bé a la ràdio.
Ostres, Déu-n'hi-do,
Sí. Bueno, ja en parlarem.
L'Ivan Lagunes ens diu és complicat, els jugadors tenen molt bona actitud. Jacob també ens diu... Bueno, abans d'arrencar la Lliga tothom comentava que patirien, el mateix deien l'any passat, i ja sabeu com va acabar. L'Eloi Bargalló, per què no? L'any passat ho vam demostrar. I finalment, Joan Vallès, és clar que l'Olímpic tornarà a estar dalt, superar els números de la temporada passada i cobrir els grans jugadors que els han deixat no serà fàcil, però treballen bé i fa molt temps que treballen la base.
Molt bé.
I està aquí amb els llegats.
Perfecte. Bé, Rafael, ja s'ha acabat dins l'estadi, ja. T'ho has passat bé o què?
Molt, molt bé. S'ha d'estar una miqueta més d'allò, però m'ho ha fet passar un bon rato.
Una festa.
Sí, sí.
Una festa.
Sí. Ja sabeu, si voleu tornar a comptar amb mi, sense cap problema.
Has de dir-ho a l'agustet.
He agafat l'agustet,
Has de dir un número.
Lo 5.
De l'UAL?
Que això era el número.
Ah, bueno.
No, el número.
Enguany no.
Ah, vale.
La Judit se curra més que jo i fa paperets.
Ah, vale.
He fet paperets i no.
Per tot el programa fent paperets.
Això avorreix més que jo.
No. He fet feina.
Bueno.
Clar que sí.
Castigada.
No t'he sentit el pèl avui, eh, Genís, quasi.
Vinga, va, remena.
No t'he vist el pèl.
Remena això. Remena això que hem de marxar a dormir, ja va. Ja està,
que tal parla?
Som dilluns, eh? Som dilluns.
Este, a veure què, eh?
Som dilluns, eh, això?
Sí, sí, ja, ja.
Atenció.
En paella goes tu.
Estic marxant a treballar.
La paella goes tu, Ivan Lagunas.
Ep, se queda a casa.
Tot queda a casa.
Tongo!
Se queda a casa, bé. Ivan Lagunas, paella per a dos al restaurant Ferran. Enhorabona. Bé, són ara mateix les 12:03. Ho deixem aquí. Dins l'estadi torna la propera setmana, el proper diumenge a les 10:00, aquí a la sintonia de Ràdio Móra d'Ebre, la cadena SER. Gràcies per acompanyar-nos. Bona setmana, una abraçada, adeu-siau.
Adéu.
Adéu.